començar el ple del mes de novembre. En principi falta un regidor. Jo no em consta que s'hagi excusat, en tot cas, quan arribi ja s'incorporarà. De l'acte hi ha algun tema? Dels decrets?
A veure, hi ha un decret del 16 d'octubre que és objecte del contracte canvi d'operador de telefonia fixa i mòbil. La pregunta és, hem canviat l'operador de telefonia fixa i mòbil de tots els aparells de l'Ajuntament?
Sí. Hem canviat l'operador, fins ara teníem Telefònica, ara ho tenim amb una empresa, ens ho gestionem directament des d'Infordícia, però vam fer un estudi de les despeses que teníem de telefonia fixa, de xarxa i de mòbil. Llavors vam demanar diferents propostes per millorar el preu i aquesta doncs era la que més s'ajustava i això al final acabés sent un estalvi anual amb aquest tipus de contracte de quasi 4.000 euros. Llavors vam fer el canvi d'operador. De moment tenim totes les línies canviades, excepte dues que són les que depenen directament de l'oficina de turisme, perquè quan vam fer el canvi del patronat de la Cova de la Font Major que ho va absorbir l'Ajuntament, llavors es va fer un contracte nou i encara quedaven uns mesos de permanència, llavors quan acabi aquesta permanència també les passarem en aquest contracte.
D'acord. D'un altre decret del 13 de novembre, objecte del contracte subministrament de 5 projectors nous per les coves de l'Espluga. Quins projectors són i quants n'hi ha a la cova? Exactament què passa?
Són 5 projectors a la cova, el que estem fent ara dins de la cova. Fins ara teníem 11 projectors de sèrie de gamma mitja petita, diríem, per entendre's, petita, 3 de gamma alta. Ara el que fem és canviar-los tots, unificar-los a mesura que van fallant els que tenim, estem posant de tots en la mateixa marca perquè aquests, a part que són els que més s'ajusten amb els vídeos que projectem, així tenim tots la mateixa marca perquè ara ens trobem que els que teníem, que són els que es van posar a l'inici, de molts ja no hi ha recanvis. Llavors el que hem buscat és una classe de projector que ens assegurem que com a mínim durant 5 anys doncs estarà amb estoc, estarà al mercat i ara recanvi. El que anem fent és substituir-los tots a mesura que van fallant per aquest model, perquè així això ens facilita que si un falla sempre en tenim algun de recanvi, el podem substituir al moment, que abans com que tots eren diferents, d'alguns ara ja inclús ja no trobem recanvi, ens trobem que no el podíem substituir, per això ara n'hi havia 5 que hi ha urgia doncs, canviar-los i hem canviat aquests 5, però la intenció és a mesura que vagin fallant doncs anar-ne proveint, però d'aquest mateix model que són una marca, sembla que són Vivitec, no sé el model exacte, però són marca Vivitec.
D'acord. I l'última cosa, hi ha un altre contracte d'un altre decret, ara aquí no tinc anotada la data, objecte del contracte, canvi de lloc de l'instal·lació de l'enllumenat i de la megafonia de les escales de l'organització Carreres, del carrer Segarra al carrer Urgell, ja que actualment està en una parcel·la privada. Teníem una instal·lació en una parcel·la privada?
Això passava per... Passava tocant a la Brac, aquelles són aquelles escales que ho coneixen, la banda de baix, i passava pel costat de la Brana, perquè en el seu moment vam demanar als propietaris permís per fer-ho, aquesta parcel·la l'han vengut, estan edificant, i el que hem fet és ara doncs, enviar-ho cap al mig de les escales, era molt més senzill.
Bueno, de passar. Si ho explica, perquè això és molt vell. Aquella parcel·la era de casa.
Sí.
Aquella parcel·la era de casa, i quan es va fer, ho van posar a dintre sense permís, si recordareu, ja hi havia també el poste de la llum que hi ha allí, també estava dintre de la nostra parcel·la i jo ja es va fer de treure. Això l'Ajuntament va dir, bueno, va dir que... Però vull dir, això és molt vell, és de fa molt de temps. Anem al punt número 3, que és la ratificació del decret 112 del 18, aprovació del 4 certificació d'obra de millora dels carrers.
Es tracta de ratificar el decret, tal com ha dit el senyor alcalde, pel qual s'aprovava la tercera... la quarta certificació de l'obra dels carrers per un import de 71.049,05 euros. I bueno, com era competència del ple, es passa a ratificació.
És ratificar.
Anem al punt número 4, que és l'aprovació de la tercera certificació, que sembla estrany, però per temps ho he de fer així, de la tercera certificació i factura de les obres de millora del camp de futbol municipal.
Són obres diferents.
Sí, una altra cosa. No? El camp, és que es va fer...
Bueno, és...
Aprovar, anem a llegir l'acord, no?
El record és aprovar la tercera certificació d'aquesta obra de millora del camp de futbol municipal per un import de 159.245,95 i va inclòs, i la factura que l'acompanya, i transmet a la Tresoreria Municipal per tal que procedeixi el seu pagament d'acord amb el calendari previst.
Hi ha algun comentari?
Bona nit. Joan, que fa molt poc temps que estàs aquí, llavors no te'n recordes de les coses, segurament és el regidor que fa més anys que està dins l'Ajuntament, fa un munt d'anys, i el camp de futbol també fa molt temps que el portàvem demanant, i ara al final l'hem aconseguit amb 3 mesos de retard, i és molt. Jo només fer el comentari de que nosaltres us hem recordat moltes vegades que tinguéssiu molt clar els plànings, que la temporada començaria, que el futbol, la Unió Esportiva no podria començar el seu camp. Hi ha hagut problemes amb la contracta perquè van anar a fer altres camps i totes aquestes coses. Però nosaltres, jo, el que reclamo és el de sempre, no? Molta insistència en quan fem les coses perquè no arriben a plaços. I quan són coses que el plaç és igual que quedi una setmana abans, una setmana després, entre cometes no passa res, però quan ja la Unió Esportiva, que està en moments que tenien un camp que era dels pocs que quedava amb sorra i que tenien problemes en trobar jugadors perquè se n'anaven a jugar amb camps que tinguessin gespa o gespa artificial, és un tema que s'ha de portar molt, s'ha d'intentar portar molt a dins dels plànings. I 3 mesos, com han sortit a les notícies, és molt de temps. Ja sabíem que no arribaríem, però... A 3 mesos és una barbaritat, només que us en recordeu d'això, que les obres que es fan, doncs que intentem que entrin dins el plaços.
És el que s'intenta sempre amb totes les obres, unes van més bé, altres van més malament, hi ha empreses que compleixen més el dia i empreses que no. Aquesta és una bona empresa que es veu que entenen del que es porten entre mans, però doncs s'han retardat en diferents etapes i al final els ha perjudicat la pluja, també. Hem estat... Els últims 15 dies o 3 setmanes les pluges han perjudicat per poder tirar la sorra i el cautxo a la gespa, i també això ha ajudat a retrasar-ho més, però van badar tot el mes de juliol. Nosaltres érem molt insistents, el que passa que és clar, al final agafar-los de l'orella i portar-los al camp de futbol és com molt complicat, no? Tot i que l'empresa n'estem contents del resultat final, però tot i així doncs no estem contents dels terminis d'execució, i bueno, són gallegos, quan parles amb ells a més a més es nota allà que no saps mai si van o venen.
I... El tema és l'aprovació de la...
Sí, sí, és una aprovació d'una factura que hem de pagar per un servei que s'ha retrasat 3 mesos. És només aquest comentari, David. Però si... Vols
a favor de l'aprovació, sisplau? El punt número 5 és l'aprovació. El punt número 5 és l'aprovació de la modificació del pressupost 5/2018.
Es tracta d'aprovar l'expedient de suplement de crèdit pel pressupost del present exercici per un import global de 194.995, d'acord amb el detall que els regidors ja coneixen. Es finança íntegrament amb el romanent de tresoreria per a despeses generals. I segon, és que s'exposi al públic l'expedient durant el termini reglamentari de 15 dies mitjançant anuncis al butlletí de la província i es considerant-se definitivament aprovat si no es presenten reclamacions. I tercer, donar compte d'aquest acord a la unitat d'intervenció per a fer les oportunes anotacions i assentaments.
Bé, tal com ho ha explicat portaveus, aquesta modificació de pressupost és la que és per acabar de quadrar tots els comptes del pressupost. Hi ha coses de major increment en preu de subministres, que sobretot el que ens preocupa és el tema de la llum, que ens hem proposat de fer un estudi de veure què està passant i per què aquests increments. En alguns llocs, com el cementiri, se'ns ha doblat pràcticament. I bé, ens hem proposat de fer un estudi amb el tema de la llum, a veure què passa. Hi ha un tema de telèfons del control d'aigua que hem canviat el sistema per tal d'estalviar diners. I després hi ha la partida més important que hi ha, és una partida de 40.000 euros per obra d'inversió a la cova, que la cova de la Vila ha pujat, amb les pluges darreres, ha pujat el nivell freàtic de l'aigua i tenim problemes seriosos amb la instal·lació elèctrica, amb la instal·lació de vídeo i de xarxa, perquè algun dia es va marxar la llum amb un grup dins i per culpa de l'aigua. També vam tindre una caixa d'empalmes que es va encendre, això sense gent a dins, i bé, i llavors hi ha llocs que veus que l'aigua, hi ha un lloc de la maternitat que hi ha, que el projector està posat en un petit forat de res de 15 centímetres que s'omple d'aigua, el van buidar i al cap de mitja hora tornava a estar l'aigua al mateix nivell. I veient això, doncs el que hem decidit a la cova de la Vila, perquè la cova de la Font Major és, com sabeu, és una miqueta més alta i suposem que allí no l'afecta la pujada del nivell freàtic per aquest 50 centímetres o 60 que té de diferència amb la cova de la Vila, hem decidit canviar tota la instal·lació elèctrica i aprofitar, i també la de senyal de xarxa, i aprofitar per posar tots els aparells on es revelaven les fotografies, i allí ho centralitzarem tot en aquella miqueta de quartet que hi ha, i canviarem tota la instal·lació, la deixarem amb normativa i la deixarem, esperem que bé, la cova de la Vila tancarà a partir del dia 10 per poder fer aquestes obres, i es faran visites només a la cova de la Font Major. És la inversió més important que hem valorat amb aquests 40.000 euros.
Sí, jo vull fer diversos. Espero que no me tallis ara, perquè... Sí, és tot referent a números. Bé, nosaltres seguim pensant com sempre, que les coses es poden fer diferents, però que, si no recordo malament, que això el senyor secretari me pot ajudar, aquest any hi ha hagut 3 modificacions de pressupostos. El primer que eren sobre uns 60, després uns 80, aproximadament, i ara uns 190, aproximadament, mil amunt, mil avall. Cinquena? Doncs mira, n'hi ha 3 que la meva memòria falla i no me'n recordo. Són molts diners. Perquè només...
Són molts diners.
Modificacions, jo entenc, que uns pressupostos, quan crees uns pressupostos, hi ha imprevistos, hi ha doncs, factures que pugen més del compte i s'han de pagar, per tant, les modificacions entenc que existeixen i existiran tota la vida, però són valors molt elevats. Llavors, jo tiro una mica enrere i penso... L'any passat ens van sobrar molts diners del pressupost de manteniment, si no recordo, 600.000. L'any anterior, va parlar de memòria, 300, 400.000. L'anterior, una quantitat similar, o sigui, cada any ens sobren 300 o 400.000 o 500.000 euros i fem modificacions del pressupost de manteniment i agafem diners del remanent, que ho trobo correcte, Faig uns pressupostos, destinaré uns diners a una sèrie de coses, no en tinc prou i agafo un remanent. Fins aquí, perfecte. Però m'ha de una pregunta que no cal que me contesteu, perquè quasi que preferiria que no me la contestéssiu. Ens sobren molts diners a final d'any. Ara agafem diners de remanent. Perfecte. I aquest any ens sobraran de diners del pressupost de manteniment?
Quan es tanqui el pressupost i es faci la liquidació, ho sabrem. Ara...
Estem fent moltes coses i no sé, em dona la sensació que aquest any no ens en sobraran de diners. I llavors m'entraré un dubte, no? Dir, conyo, l'any que ve hi ha eleccions municipals, perquè sembla que ho tinguessin que fer tot l'últim any. Tenim 4 anys de legislatura i es poden fer moltes coses cada any. I els diners que disposeu, perquè ja sou l'equip de govern, els diners que disposeu a l'Ajuntament són els impostos que paguen tots els convidatants de la vila. Per tant, entenc que si ens feu pagar uns impostos, gasteu-se l'any que toque, perquè els carrers estan molt bé, arreglats, però els diners que estem arreglant els carrers d'aquest any són els diners que vam pagar l'any passat. I el camp de futbol que estem fent aquest any són diners que ens van sobrar l'altre any. I així portem 2 o 3 anys fent les obres un any després de quan es podien haver fet sobre el meu criteri. Sobre el vostre, crec que no. I llavors, només demostrar-vos que els pressupostos són per alguna cosa, s'han de fer ben fets i s'han de complir. I com a mínim, des de que portem aquesta legislatura, no he vist cap pressupost que hagi quadrat a final d'any. Normalment no quadren, sempre o tapasses o te'n sobren, però no aquestes quantitats, perquè estem parlant de 500, 600.000 euros l'any amb un pressupost de 4 milions i mig. És una barbaritat. És una barbaritat de diners. Jo us faig aquesta reflexió. I com sempre, nosaltres, amb aquest tema de votacions, que són diners, que només és responsabilitat vostra, perquè vosaltres decidiu què en feu i què en deixeu de fer, nosaltres ens abstindrem.
Bé, jo repeteixo el que he dit moltes vegades. Els pressupostos són pressupostos, precisament, i bé, sempre hi ha desviacions, més grans o més petites, i a totes les administracions fan modificacions de pressupostos, 4, 5, 6, les que convinguin durant l'any, per tal d'ajustar la despesa real en el pressupost que tu has previst que gastaries. I a vegades amb algunes partides la pots encertar més o menys, i amb altres pues, és més difícil de controlar, i per això ja existeixen les modificacions, i sort del remanent de tresoreria dels altres anys per poder fer aquestes ampliacions de pressupost que ens veiem obligats a fer per aquestes desviacions. I per això és una cosa que passa a aquesta administració i a la immensa majoria d'administracions, que les modificacions de pressupost, com una altra que estic jo al Consell Comarcal, doncs modificacions de pressupost també n'han fet 4 o 5 durant l'any, perquè és una manera habitual de quadrar els números fent modificacions de pressupost.
Jo en cap moment m'he queixat de les modificacions, eh? Entenc que hi han d'existir. Jo el que em queixo és que fem modificacions, utilitzem uns diners que ens van sobrar altres anys, que ja està bé, però que el pressupost que tenim actualment no acabem fent, o no acabem fent les coses, o les fem més barates, que si les fem més barates, perfecte. Però el risc que hi ha, que jo no sé amb què es gasten fins l'últim cèntim, me dona la sensació que deixem de fer de coses. I quan deixem de fer coses, sobrem molts diners. Perquè 600.000 euros, home, podem ser molt bons gestors, però són molts diners, perquè ens sobren 600.000 euros. Potser i si som, ho sou, felicitats.
Potser són bons gestors, t'ho has plantejat.
Doncs, felicitats.
Bé, doncs, abstencions, vots afirmatius, que de parlar per ser vots a favor. El punt número 6.
El punt número 6 és l'aprovació de la massa salarial del 2018.
La proposta d'acord és aprovar la massa salarial del personal laboral d'aquesta entitat per l'exercici de 2018, la qual en termes d'homogeneïtat amb la meritada del 2017 per aquest personal, tant respecte a efectius com a antiguitat, ascendeix a la quantitat de 565.602,09 i segon fer públic aquest import a la seu electrònica de la corporació i en el butlletí oficial de la província en el termini de 20 dies.
Hi ha algun aclariment? Doncs, vots afirmatius, queda aprovat per unanimitat. El punt número 7 és l'aprovació del reglament de consultes popular no referendàries.
La proposta d'acord és aprovar inicialment el reglament de consultes popular no referendàries de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, segon que aquest acord i el seu expedient siguin exposats al públic pel termini de 30 dies mitjançant anuncis publicats al BOP i al DOC, i a la pàgina web municipal, els efectes de que les persones interessades puguin presentar, si s'escau, les al·legacions que creguin oportunes. I tercer, que en el cas de que dins el termini reglamentari no s'hagin presentat cap reclamació ni al·legació, es consideri aprovat definitivament l'expedient i es procedeixi a la publicació íntegra del reglament aprovat.
Bé, el reglament aquest que aprovem, en el ple passat també en vam parlar, que provenia d'una proposta del grup municipal de SOM, d'una moció que vam fer i que estava pendent doncs, de redacció i d'aprovar-lo, i aquest mes el que s'ha fet és redactar-lo, presentar-lo i consensuar-lo doncs, una mica entre tots els grups, tot i que evidentment el que fa és basar-se molt doncs, amb la llei 10-2014, que és la llei de consultes referendàries que ja té el Parlament, i per tant molts articles es basen doncs, en aquesta llei, però amb això el que farem doncs, és aprovar aquest protocol, que era una de les propostes doncs, que hi havia pendents arran d'una moció que s'havia aprovat.
Evidentment nosaltres votarem a favor del reglament de consultes populars no referendàries, Com deia el Jordi, vam presentar una moció perquè es redactés aquest reglament el 29 de setembre del 2016, ja fa un parell d'anys. Us ho vam recordar el mes passat i veig que hem fet els deures. El reglament en qüestió, en realitat, és més restrictiu del que esperàvem poder redactar, però, com ha dit el Jordi també, ho regula la llei del 2014 i no deixa gaire marge per fer-ho més obert. De les nostres aportacions, vull destacar el segon paràgraf del preàmbul, que incideix més sobre el que ha de ser i el motiu de fer aquest reglament. De l'articulat, doncs, podem destacar que com a reglament de consultes populars no referendàries la pot instar l'alcalde o el plenari, sempre que hi hagi dos cinquenes parts dels regidors que ho demanin, i també la ciutadania pot instar-ho mitjançant un procediment que pot ser vàlid perquè la ciutadania s'autoconsulti. Una altra de les qüestions és que el resultat d'una consulta no referendària no és vinculant. Això tampoc es pot canviar perquè si no seria no referendària. Però el cost polític de no fer cas del resultat d'una consulta pot ser alt. Vagi com a altres. Nosaltres haguéssim fet també, sobretot, la limitació de fer-ne solament 3 a l'any. Penseu que això de les consultes no hauria d'estar limitat a número. S'haurien de fer les necessàries i no limitat. Però una vegada més, la llei 10 del 2014 estableix aquest límit i no n'hi ha més a fer. Amb tot, nosaltres hi votarem a favor. Gràcies.
Doncs vots a favor. Queda aprovat per unanimitat. El punt número 8 és l'adhesió al Pla Comarcal d'Igualtat de Gènere 2018-2021.
Es tracta de, primer punt, adherir-se al Pla Comarcal d'Igualtat de Gènere 2018-2021 per tal de desenvolupar accions d'igualtat de gènere en l'àmbit municipal i col·laborar en l'execució de programes en l'àmbit de competències del Consell Comarcal. Segon, donar trasllat d'aquest acord al Consell Comarcal de la Conca de Barberà i a l'Institut Català de les Dones pel seu coneixement i efectes.
Bé, bona nit. Com ja sabeu, l'any passat es va aprovar el tercer pla de comarcal d'igualtat. En aquella, llavors vam fer una reunió, vam fer una miqueta de diagnosi per part d'una empresa de totes les actuacions que es feien i tot això. Vam valorar els punts febles i els punts forts dels anteriors plans, i arrel d'allà va sortir una comissió, un grup motor, del qual jo personal en formo part. Ara, durant aquest any, la veritat és que hi ha hagut unes quantes actuacions per part del Consell, i aquí també dintre d'aquest pla comarcal, dintre de les actuacions que es feien a nivell municipal, el que sí que ens han tallat molt és el tema de la subvenció de l'Institut Català de la Dona. I dir-vos que ara estic convocada a una altra reunió per tal de valorar les actuacions que s'han fet a nivell comarcal durant aquest últim any i, evidentment, proposar de noves per al 2019.
Doncs vots a favor. S'aprova per unanimitat. El punt número 9 és l'aprovació del conveni amb el Consell Comarcal pel Servei d'Atenció Diurna del 2018.
Es tracta d'aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, que s'instrumentalitzarà a través d'una addenda al conveni establert entre dues entitats per la prestació dels serveis socials, i segon faculta el senyor alcalde per la seva signatura en representació de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí.
Bé, això és el tema que diem el servei d'atenció diurna, és el tema del centre obert. Doncs ara fa poc ens ha arribat el conveni per signar i amb aquest conveni ens han notificat l'adenda que ens donen per portar això a terme. Això arriba amb, són 13.900 i pico d'euros, que representa que és el 75% del cost d'aquest projecte i que bueno, ara s'ha de mirar de fer la justificació i tot això. Vale.
Hi ha un aclariment? Vots a favor? Es queda aprovat per unanimitat. El punt número 10 és la moció a favor de l'absolució dels presos polítics que presenta el grup municipal de CEU.
L'1 d'octubre de 2017, Catalunya va votar en referèndum sobre el seu futur polític. Tot i els innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels cossos de seguretat, més de 2 milions de persones en un acte de dignitat van poder exercir el seu vot de forma clarament majoritària a favor de la creació d'un nou estat. El dret a decidir, reconegut per a tots els pobles del món en els tractats internacionals, es va imposar davant un estat repressor i actuant amb fets antidemocràtics. El 3 d'octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per rebutjar la repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i pacífica, el dret a decidir. La resposta de l'Estat espanyol, però, sempre ha estat la mateixa: negar qualsevol iniciativa democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni proposta política. S'ha optat per intentar resoldre el conflicte polític per la via de la repressió i dels tribunals de justícia. Fa més d'un any que es van empresonar els presidents d'Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d'uns dies els representants del govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras i els consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa més d'un any que el president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret viuen a l'exili lluny de Catalunya, decisió que també van haver de prendre les diputades Marta Rovira i Anna Gabriel. Després d'un any de presó preventiva totalment injustificada i injusta, el passat 2 de novembre del 2018 es va donar a conèixer les peticions de penes que demana la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat per a tots els acusats per dur a terme l'organització de l'1 d'octubre en el judici que començarà el proper mes de gener. Aquestes peticions de presó desorbitades sota els delictes de rebel·lió, sedició i malversació parteixen d'un relat d'acusació totalment fals respecte al que va succeir aquells dies, on l'única violència que es va poder veure va ser la que van practicar els cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament volien exercir el dret de vot. Atès que la ciutadania ha expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les urnes la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya, atès que la resposta per part del govern espanyol sempre ha estat la por, els cops de porra i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva, la instrumentalització de la justícia per donar resposta al que és un conflicte polític, atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida política a la situació catalana. Atès que les peticions de presó i multa per part de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat reflecteixen un caràcter vegetatiu, de càstig, d'escarment contra aquells que defensen unes idees polítiques diferents a la dels que proclamen la unitat d'Espanya. Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per donar veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i expressar-se democràticament no constitueix cap tipus de delicte. El ple de la Corporació de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí demana l'adopció dels següents acords. Primer, rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i Advocacia de l'Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Segon, exigir l'absolució de totes les persones acusades captius d'uns fets inexistents i d'un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l'escarment. Tercer, denunciar la manca de separació de poders a l'Estat espanyol i la manipulació de la realitat per crear un relat que es basa en la violència que no va existir mai en tots els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans. Quart, exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el retorn de les persones exiliades. Cinquè, donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la repressió per part de l'Estat i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i preses polítiques i persones exiliades. I sisè, donar trasllat d'aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l'Oficina de l'Alt Comissionat de la ONU pels Drets Humans i també a l'ACM i a l'AAMI.
Bé, aquesta moció, com també ja s'ha aprovat en molts altres municipis, el que vol fer doncs, és denunciar això un cop més, no? Que hi hagi gent injustament a la presó o a l'exili i que són gent doncs, que se'ls estan vulnerant els seus drets i per repercussió dels seus drets també els nostres, perquè al final cap doncs, són els nostres representants polítics, els nostres representants socials. Per tant, doncs, ara que aquest mes també coneixíem les peticions de les penes per part de la Fiscalia, doncs, creiem que és oportú tornar a denunciar aquest fet a través d'una moció. I també, tot i que aquesta moció no en faci esment, doncs, crec que també és ètic que des del ple també denunciem la condemna que el Tribunal de Comptes va fer també a mitjans d'aquest mes de novembre contra l'expresident Mas i les exconselleres Rigau, Ortega, Francesc Homs i d'altra gent, també ja no del referèndum de l'1 d'octubre, sinó del 9 de novembre del 2014, amb aquesta sentència de que els culpava doncs, d'aquesta malversació de fons públics i que havien de retornar o que hauran de retornar si no revoquen la sentència ara amb els recursos doncs, aquests 5 milions d'euros. Creiem que torni a ser una vegada més una sentència injusta, una sentència vergonyosa i, per tant, el que cal fer, i crec que des de les administracions, en aquest cas amb l'administració de l'Ajuntament que nosaltres representem, però des de les altres administracions, és posar-ho en evidència cada cop que en sigui possible. Per això, doncs, un cop més, instem i presentem aquesta moció doncs, per tornar-ho a posar de denúncia de manifest.
Com no pot ser d'altra manera, nosaltres votarem a favor d'aquesta moció que ens presenta el grup municipal de Convergència i Unió. La moció fa un relat dels fets ocorreguts al nostre país durant els mesos de setembre i octubre de l'any 2017, resulta dels quals tenim 9 persones empresonades per pels fets i 7 més d'exiliades. Sense oblidar ningú, recordem que el Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart estan empresonats per informes totalment tergiversats que relaten l'intent de dissoldre una manifestació que era totalment pacífica. I la presidenta Forcadell la tenen segrestada per haver permès un debat polític al nostre Parlament, cosa totalment inaudita. També tenim tot el govern exiliat o empresonat sense judici per complir el mandat del Parlament i les promeses electorals. Quina ironia. Tenim polítics empresonats per complir promeses electorals. La moció ve a compte de la petició de penes de molts anys que fa la Fiscalia i l'Estat per les acusacions de rebel·lió, secessió i malversació. Acusacions de rebel·lió i secessió totalment infundades perquè la causa necessària perquè existeixin aquests delictes és l'existència de violència en els actes imputats. Violència que no es va exercir en cap dels col·legis electorals el dia d'octubre del 2017 per part dels votants ni dels acusats. L'única violència que va haver l'1 d'octubre del 2017 va ser exercida per les forces d'ocupació de l'Estat espanyol que van atonyinar sense vergonya els nostres conciutadans. Diuen, i així ho creiem, que el judici de l'1 d'octubre no serà un judici just. I em venia a la memòria, quan preparava això, l'editorial que el periodista Vicenç Bartal publicava a començaments de setmana a VilaWeb. Deia, entre altres coses, nosaltres, i quan dic nosaltres vull dir tots els que volem la independència del país, hem de decidir, doncs, què cal fer i hem de poder parlar de tot. Sense por ni tabús, però hem de fer ara. Si els presos els duen a Madrid sense més ni més, hem de saber que molt probablement no tornaran. I que segurament el ressò d'aquest judici injust en les opinions públiques europees serà molt més limitat que no ho van ser els fets del 1 d'octubre i que no servirà per fer efectiva la República, que al final és l'única possibilitat de viure sense por i amb llibertat. Tanmateix, tot podria ser diferent si sabem fer de la resistència a aquest judici il·legal l'equivalent d'aquell 1 d'octubre que va alterar la percepció de la nostra situació arreu, però que sobretot va apoderar el nostre poble com no havia estat mai abans. En conseqüència, hi ha preguntes urgents que ens hauríem de començar a respondre. Per exemple, i solament és una entre tantes, si permetrem sense més ni més que unes furgonetes de la Guàrdia Civil se'ls enduguen a Madrid. és per pensar-hi. Gràcies.
Molt bé. Jo crec que sí que és important que en el marc del ple anem recordant en forma de moció o de manera permanent la situació de tots els nostres polítics empresonats. Ho anem fent amb actes, no sempre és fàcil de trobar el moment, però jo crec que és bo que en el marc del ple vagi quedant reflectit aquesta posició, a més unànim, de tot l'Ajuntament en contra d'aquesta situació injusta que estan patint i que no es veu fàcil de que el govern sigui capaç de resoldre. Passem a la votació. Vots a favor? Doncs aprova per unanimitat. Anem al punt número 11, que és la moció de l'apagada de llums de Nadal en horari no comercial que presenta el grup municipal de Som Espluga Cort Municipal.
Segons tinc entès, es presenta conjuntament. Aquest és el segon Nadal que el president Carles Puigdemont, la presidenta del Parlament Carme Forcadell, el vicepresident Oriol Junquera, el conseller Jordi Turull, el conseller Raül Romeva, la consellera Clara Ponsatí, el conseller Antoni Comín, el conseller Joaquim Forn, el conseller Josep Rull, el conseller Lluís Puig, la consellera Dolors Bassa, la consellera Meritxell Serret, el president d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart, el diputat Jordi Sánchez, la secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira, i la membre de la CUP, Anna Gabriel, seguiran patint la repressió. Ja fa més d'un any que l'Estat espanyol reté els polítics independentistes en presó preventiva o a l'exili, sense cap tipus de fonamentació, amb l'únic objectiu d'escarmentar, crear por i venjar-se. A més, s'ha de recordar també la repressió a altres activistes socials i polítics i a cantants. L'any passat, el grup municipal de Som Espluga va proposar que els llums s'apaguessin en horari no comercial en senyal de protesta per l'empresonament i l'exili. Per tot això, els grups municipals proposen l'adopció dels següents acords. Primer, que en senyal de protesta la il·luminació nadalenca de tot el poble s'apagui a les 9 del vespre en senyal de protesta mentre hi hagi represaliats a les presons o a l'exili. I segon, que la regidoria de comerç comuniqui els acords presos a la Unió de Botiguers i Empreses de l'Espluga de Francolí.
Bueno, l'any passat ja vam fer aquesta petició en pregs i preguntes, no vam presentar cap moció i vam estar tots d'acord de fer-ho. Creiem que aquest any s'hauria de fer una forma més correcta i passar-ho pel ple com a moció, i sí, ja que us heu afegit a la moció, ho trobem perfecte. És una moció que podíem presentar per estalvi energètic, per contaminació lumínica, però tornem a tindre una altra vegada una moció amb la repressió que hi ha l'Estat contra els nostres polítics, que els tenim a la presó injustament i són presos polítics i exiliats, encara que ells no ho vulguin acceptar, no? I com més aviat deixen de presentar mocions d'aquestes, significarà que aquesta gent és a casa amb les seves famílies. Per tant, un cop més demanem la llibertat de totes aquestes persones.
Bé, nosaltres, evidentment, doncs, també hi votarem a favor, perquè ja, doncs, així ho hem manifestat al presentar-la de forma conjunta. Creiem, ja també ho vam dir en el marc de portaveus, que tampoc no era tampoc necessari fer aquesta moció perquè ja hi havia un acord de ple de l'any passat, però bueno, així també doncs, es posa per escrit i per evidència. Evidentment, sent un acord ja l'any passat, vam dir que l'any passat ho vam fer així, que fins que no estiguessin tots doncs, en llibertat o que haguessin pogut tornar a casa seva amb les seves famílies, els llums de Nadal doncs, es mantindrien apagats en aquests horaris que ara es proposa la moció, que tant ho haguessin fet igual, però bueno, així en forma de moció doncs, queda una altra vegada en relleu i serveix un cop més, per com deia doncs, el Javi, per posar de relleu això. No? Tots són actes que sumen a fer evident aquesta injustícia que estan patint.
Vots a favor? Queda aprovada per unanimitat. El punt número 12 és moció en suport de la vaga d'atenció primària pels dies 26, 27, 28, 29 i 30 de novembre que presenta el grup municipal de Som Espluga.
Es manté, jo ho dic perquè la vaga ja no hi és.
Y el perquè d'aquesta vaga. En primer lloc...
Però, a veure, retirem la... Anem per parlar, sisplau. Llegeix la moció?
Pues retira.
O retira?
No, no, no retira, doncs per mi no retira.
Llegeix la moció i després les explicacions que toquen.
L'atenció primària a Catalunya es troba davant d'una situació de desatenció absoluta per part del Departament de Salut amb una disminució progressiva del pressupost no només per l'efecte de les retallades, sinó també pel seu detriment en favor de l'atenció hospitalària des de l'any 2010, amb el conseqüent deteriorament de l'atenció a la ciutadania i augment del temps d'espera per la falta de personal. És per aquests motius que Metges de Catalunya ha presentat la convocatòria d'una vaga de facultatius, metges de família, pediatres, odontòlegs i ginecòlegs a l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut per als dies 26, 27, 28, 29 i 30 de novembre per reclamar la disminució de les càrregues assistencials, la reposició dels 920 professionals perduts amb les retallades sanitàries i la recuperació del poder adquisitiu arrabassat des del 2010, que el sindicat xifra en prop d'un 30%, així com també per reivindicar l'increment del pressupost sanitari destinat a nivell bàsic assistencial. Sota el lema Atenció Primària Digna i Respectada, més de 5.700 facultatius de 288 equips d'atenció primària de Catalunya estan cridats a secundar l'aturada davant la situació extremadament crítica del primer punt d'accés al sistema de salut provocada pels greus problemes del dèficit de personal i per l'elevada pressió assistencial que suporta el col·lectiu. Una situació que, segons el sindicat, amenaça el manteniment de la qualitat de l'atenció i mina la salut dels metges cada vegada més afectats per l'esgotament i l'estrès. A tot això s'hi suma, d'una banda, les retallades salarials que acumulen els facultatius d'atenció primària des del 2010, que representen una pèrdua retributiva acumulada de més de 50.000 euros, un 30% del poder adquisitiu, i de l'altra els efectes de la caiguda del pressupost sanitari destinat al primer nivell assistencial que ha passat de rebre el 18,4% del pressupost total del Departament de Salut del 2010 al 16,9%. Davant d'aquesta precarització sostinguda, Metges de Catalunya fa una crida a tots els metges de família, pediatres, odontòlegs i ginecòlegs de l'ICS a sumar-se a l'aturada amb l'objectiu de millorar l'atenció sanitària als pacients i dignificar les condicions laborals dels professionals. Les reivindicacions del sindicat s'estructuren en tres blocs: càrrega i qualitat assistencial, recuperar la plantilla mèdica anterior a les retallades, limitar l'agenda assistencial amb un màxim de 28 visites diàries, 23 presencials i 5 no presencials, assignar un temps mínim de 12 minuts per visita presencial i 6 minuts per visita no presencial, fixar una ràtio màxima de pacients per professional de 1.300 pacients per metge de família, 1.000 pacients per pediatre i 8.800 pacients per ginecòleg. Exigir el compliment dels terminis legals de referència per l'accés a les consultes d'atenció primària, especialista i proves complementàries, 48 hores per les consultes ordinàries programades, 30 dies de demora màxima per les derivacions preferents i 90 dies de demora màxima per les derivacions ordinàries. Oferir totes les places de formació sanitària especialitzada, MIR, disponibles a Catalunya prioritzant les deficitàries d'atenció primària. Condicions laborals i retributives. Recuperar les retribucions i condicions de treball retallades des del 2010. Percebre la retribució del complement de carrera professional des de la seva concessió sense ajornaments. Reclamar el tancament a les 20 hores com a màxim de tots els centres d'atenció primària. Facilitar la conciliació de la vida laboral i personal amb propostes efectives superant la rigidesa dels torns de matí i tarda. Recuperar la plantilla mèdica dels dispositius d'urgència d'atenció primària prèvia a les retallades. Fer voluntària i no obligatòria la jornada d'atenció continuada. Equiparar les retribucions de la jornada de doblatge voluntari de la CUT a la dels equips d'atenció primària. Respectar el temps obligatori de descans després de la jornada d'atenció continuada. Retribuir l'hora d'atenció continuada, guàrdia, com a mínim el preu de l'hora de jornada ordinària. Substituir la figura del director de l'equip d'atenció primària per la de coordinador, escollit pels mateixos professionals i avaluat cada dos anys. Finançament. Incrementar el pressupost sanitari destinat a l'atenció primària de manera que rebi un mínim del 25% del pressupost total del Departament de la Salut. Per tot l'exposat, Som Espluga, Acord Municipal, proposa l'aprovació dels següents acords. Primer, donar suport a que els metges, metgesses i professionals de l'àmbit reivindiquin millores assistencials, canvis en les estructures organitzatives i millores econòmiques i laborals que repercutiran en la bona qualitat assistencial. Segon, instar el Govern de la Generalitat a reconèixer l'atenció primària com el veritable eix del sistema sanitari públic. Tercer, instar el Departament de Salut de la Generalitat a que augmenti el pressupost dedicat a la primària fins a un 25%. Quart, instar la gerència de l'Institut Català de la Salut a una negociació efectiva amb tots els col·lectius que treballen a l'atenció primària.
Bueno, com deia, acabem de signar l'acord i estem molt satisfets. Esperem, farem un seguiment exhaustiu dels acords, però de moment estem satisfets. Bueno, dic ja que vaig presentar la moció i bueno, per una hora o dues no arribo a temps. Voldria explicar una miqueta per què s'ha arribat a aquesta vaga. Aquesta vaga no li agrada a cap metge de Catalunya, ni a un, ni al sindicat tampoc li agrada. No li agrada a ningú fer 4 dies de vaga, ni molt menys plantejar una vaga de 5 dies. Plantejar una vaga de 5 dies i que la gent s'hi apunti és que està en una situació molt greu, perquè si no hagués tingut èxit. La majoria de companys han seguit la vaga i qui més qui menys, dos o tres dies ha fet. Bueno, la història ve de llarg, ve del 2010, no? Des del 2010 que estem patint les retallades i una baixada de professionals increïble de 920 a tota Catalunya. Això què implica? Implica que, a part de la retallada salarial que hem patit, que ha sigut d'un 30%, i en alguns casos fins i tot més, el que hi ha és una càrrega assistencial bestial que, en segons quines zones, és insuportable. I bueno, s'ha anat aguantant, però la situació ja s'ha tornat inaguantable i és per això que es va plantejar aquesta vaga amb totes aquestes reivindicacions, però principalment era per no continuar amb aquesta pèrdua de qualitat assistencial degut a la massificació de les consultes. No? S'havia de fer alguna cosa per regular tot això. I l'escull que hem tingut per el principal escull ha sigut el número de visites. No? Perquè nosaltres demanàvem que la visita presencial fos de 12 minuts, almenys, i la no presencial que fos de 6, el qual sumava un total de 28 visites al dia per cada metge. I ha sigut amb aquest punt on ha sigut més difícil negociar, tot i que l'hem aconseguit. Hem aconseguit 12 minuts per pacient i 6 per visita no presencial i amb tot el que això comporta i que precisarà de contractació de personal, que d'entrada seran 250 metges i tota una sèrie de millores que, bueno, que tampoc venen al cas. No? Per la qual es veu que sí que de cop i repent han sortit els recursos suficients com per fer això i estem molt satisfets del resultat de la sortida de la vaga. Vull dir que la meva pregunta és, només us volia preguntar si votaríeu a favor o en contra de la moció.
Nosaltres votarem en contra i presentarem una proposta alternativa bàsicament perquè ens sembla que no li correspon al ple de l'Ajuntament de l'Espluga entrar en un tema que és sectorial d'una vaga del col·lectiu. La sanitat pública, perdona, ara parlo jo. Perdona un moment, ara parlo jo. No li correspon al ple dictaminar sobre la conveniència o no d'una vaga, de com s'organitza una entitat, com s'organitza un tema. Una cosa és el tema de l'atenció primària, el suport o no atenció primària. Nosaltres presentarem la moció alternativa en aquest sentit, però ens sembla que portar al ple un tema que és absolutament d'un sectorial, com correspon, amb transcendència pública, és cert, amb transcendència a la gent, però que és no li correspon al ple. No hem de valorar nosaltres un tema que és sectorial, un tema que és d'organització d'unes empreses, de l'ICS, dels concertats, de qui sigui. Perquè si no, això ho poden fer qualsevol persona, pot portar al ple de l'Ajuntament de l'Espluga i dir doni'm suport a la vaga de no sé què. No correspon. A nosaltres ens sap greu i vam manifestar així a la comissió de portaveus que ens semblava que era una moció que fos pertinent de portar a al ple de l'Ajuntament de l'Espluga. I com que sí que estem a favor de l'atenció primària, presentem una moció alternativa que per poder entrar primer devem haver de votar.
Com? En aquest cas que seria una esmena.
Bé, doncs com se fa per posar entrar?
Són dues mocions diferents. Per tant, no són
molt bé, què vols, que votem primer la, aquesta?
Primer s'aplicaria una altra i després s'hauria de dir si s'entra l'altra per una sola urgència i també es votaria.
Molt bé, doncs votem la primera moció, que és vots a favor de la moció, vots en contra, i ara què? Ara presentem una altra moció, però això es deu haver de fer per urgència.
Senyor alcalde, jo crec que hem d'acabar el ple abans d'acabar els compromisos. No sé si en queda alguna moció encara. Abans de presentar alguna cosa per urgència, ho haurem d'acabar.
La farem després per urgència. Molt bé. No la farem després. Molt bé. El punt número 13 és la moció per garantir el dret a vot a les persones que resideixen a l'Espluga que presenta el grup municipal de Som Espluga.
Val a dir que en la Junta de Portaveus s'han introduït algunes variacions consensuades en el sí de la Junta de Portaveus. Aquesta moció finalment diu: el dret a vot és un dret bàsic imprescindible per garantir una plena ciutadania i quelcom necessari per esdevenir una democràcia real i una societat justa i igualitària. Malgrat això, aquest dret és negat a bona part de la ciutadania de l'Espluga per raó de la seva nacionalitat. La plena ciutadania és una exigència democràtica, però també de justícia social i reconeixement de la contribució de tota la ciutadania al bon funcionament de la societat, tant pel que fa a drets com a deures. Reconèixer el dret a la participació política a totes les persones que formen part de la comunitat implica assumir com a positiva la diversitat cultural i fent-ho contribuir a la cohesió social. La legislació espanyola limita enormement la participació política de les persones estrangeres que no poden votar ni ser votats en les eleccions generals ni autonòmiques i redueix el dret a vot a les eleccions municipals a alguns supòsits. Així, l'article 13.2 de la Constitució espanyola permet el sufragi actiu i passiu de persones estrangeres en les eleccions municipals només quan existeixi un tractat internacional sota el criteri de reciprocitat. A la pràctica, només les persones amb nacionalitat de països de la Comunitat Europea i d'una dotzena de països no europeus poden exercir el seu dret a vot a les eleccions municipals. Per tot això, a les properes eleccions municipals, molts espluguins no podran votar els i les seves representants al ple municipal, tot i portar en la majoria dels casos molts anys residint i treballant al nostre poble i haver establert les seves vides aquí. Així mateix, bona part d'aquells residents estrangers que sí que poden votar, és possible que acabin per no fer-ho per desconeixement dels tràmits que han de fer previs al procés electoral o dificultats en la tramitació. Per tots aquests motius, Som Espluga insta totes les forces polítiques que constitueixen aquest ple a prendre els següents acords. Primer, instar l'Estat espanyol a una reforma de l'ordenament jurídic a fi de permetre el dret a sufragi actiu i passiu a tots els comicis electorals a totes les persones estrangeres residents amb el criteri màxim de 6 mesos de residència legal continuada com a requisit. En el mateix sentit, incorporar el seu dret de participació a referèndums, iniciatives legislatives populars o qualsevol altra forma de participació política. Segon, instar l'Estat espanyol a suprimir de forma immediata els tràmits burocràtics addicionals per exercir el dret a vot en les eleccions municipals pels residents estrangers amb nacionalitat dels països amb conveni de reciprocitat, garantint que la inscripció en el cens es faci de forma automàtica, així com a ampliar el reconeixement al sufragi passiu i optar per la via legal i no la dels tractats internacionals per donar accés al dret a sufragi a totes les persones estrangeres residents. Tercer, instar el Parlament de Catalunya a treballar per fer efectius els drets de la ciutadania, tot vinculant-los a la residència i no a la nacionalitat, tal i com plantejava l'article 8 de la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República. Quart, que l'Ajuntament realitzi una campanya informativa a través de les diverses eines de comunicació de l'Ajuntament per facilitar l'enllaç web per poder fer els tràmits pertinents i on s'especifiqui l'adreça i horaris del lloc on poden fer el tràmit.
Bé, jo crec que la moció és bastant clara en el seu contingut. Només em vull destacar dos punts que per nosaltres són els més importants, que és reivindicar que l'Estat espanyol permeti el dret a sufragi actiu i passiu en tots els comicis electorals de tota la ciutadania que viu en aquest país, vingui d'on vingui, i també demanar que aquest Ajuntament informi i faciliti els tràmits de votació a les persones estrangeres residents a l'Espluga, que sí que tenen dret a vot.
Bé, nosaltres només afegir-hi que, com ja vam anunciar a portaveus, doncs ja també teníem també ja previst doncs fer aquesta difusió i que evidentment doncs que votarem a favor d'aquesta moció perquè entenem que el fet d'haver de fer un tràmit burocràtic que d'altra gent només per la condició d'haver nascut aquí no ha de fer doncs és un greuge comparatiu entre persones i entre habitants, i al final el que hauria de primar és el temps que es porta de residència en un lloc i no l'origen, que sigui el que marqui el dret a vot. Per tant, hi votarem a favor.
Vots a favor. Queda aprovat per unanimitat. 14 és la moció per impuls de les polítiques d'habitatge que presenta el grup municipal de Som Espluga.
Una de les principals preocupacions del nostre municipi és la manca d'habitatge assequible. A aquesta preocupació li hem de sumar que a l'Espluga hi ha bastants habitatges buits, no en tenim dades actualitzades, però IDESCAT, l'última xifra disponible és del 2011, ho xifra amb 526 habitatges buits d'un total de 2.327. El sistema amb el qual l'Institut d'Estadística de Catalunya calcula aquestes xifres és a base d'uns càlculs a partir d'altres xifres. Per aquest motiu, aquestes xifres no les podem agafar com exactes, però sí com a orientatives. En la realitat de l'habitatge al nostre municipi cal afegir una altra dada. El nombre d'habitatges creix, però el nombre d'habitants minva. Concretament, en els últims 4 anys, l'Espluga de Francolí ha perdut 140 habitants. Aquest fet ens indica que el nombre d'habitatges buits pot augmentar, ja que en total cada vegada hi ha més habitatges, però cada any perdem habitants. El 27 d'abril del 2017, degut a l'interès per resoldre aquesta casuística, el grup municipal de Som Espluga va promoure una moció per fer efectives unes mesures per a l'impuls de l'habitatge a l'Espluga de Francolí, proposta que no va ser aprovada al ple. No obstant, arran de la negociació dels pressupostos d'enguany, el grup municipal de Som Espluga va proposar que es creés una partida de 4.000 euros per començar a fer polítiques d'habitatge. La proposta va fructificar i a dia d'avui encara estan disponibles aquests diners. Per tot això, el grup municipal de Som Espluga, acord municipal, proposa l'adopció dels següents acords. Primer, que el govern municipal de l'Espluga de Francolí encarregui un estudi de la situació actual del parc d'habitatge disponible al municipi per obtenir-ne un cens actualitzat dels habitatges buits i llurs estats. Segon, que el ple de l'Ajuntament, a partir del cens d'habitatges buits, constitueixi una comissió amb tècnics i representants dels grups municipals per tal d'impulsar mesures actives per augmentar l'oferta d'habitatge al municipi. Tercer, que la regidoria d'habitatge informi de manera activa i efectiva els propietaris d'habitatges buits sobre l'existència de la borsa d'habitatge comarcal del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Quart, que la regidoria d'habitatge informi de manera activa i efectiva els possibles beneficiaris de les bonificacions sobre la taxa urbanística per a reformar habitatges. Cinquè, que en els propers pressupostos continuï havent-hi una partida de polítiques d'habitatge i que en el compte del 2019 la partida sigui d'almenys 25.000 euros.
Bona nit. Dues consideracions prèvies. La primera és que el punt número 4 proposem un canvi i el redactat final proposem que sigui que la regidoria d'habitatge informi de manera activa i efectiva els possibles beneficiaris dels ajuts i subvencions en matèria d'habitatge. Hem enviat per correu electrònic el text concret. I l'altra observació? Sí, dels ajuts i subvencions en matèria d'habitatge. Ho hem deixat més genèric per no acotar-nos. Després, una altra indicació, que també crec que és interessant fer-la, és felicitar doncs, a l'equip de govern per la innovació que tenen a l'hora de presentar o de voler-se carregar les mocions que presenta l'oposició. No? Ja coneixíem la moció d'aniquilació, que era un sistema molt innovador, i ara coneixem la suplantació amb urgència en diferit, que és això que han plantejat ara amb la moció, diguem, de per no donar suport a la vaga de vetges. No? Bé, en tot cas, tant de bo aquesta imaginació que tenen l'apliquessin en altres matèries com és l'habitatge. Per quin motiu presentem aquesta proposta? Doncs per quatre principals motius. Primer, per garantir l'accés a l'habitatge al nostre poble. Segon, per posar fre a l'envelliment de la població. Creiem que és una cosa greu, que ens tenim una piràmide de població que no és la que hauria de ser. En tercer punt, perquè els joves es quedin a viure a l'Espluga, i en quart punt, per disminuir el nombre d'habitatges buits. Què proposem? Doncs ho hem concretat amb 5 punts fàcils d'entendre i concrets, que són, primer, encarregar un estudi de la situació actual dels habitatges de l'Espluga per tenir un cens actualitzat dels habitatges buits i saber-ne l'estat de cadascun d'ells. Ho plantegem perquè abans de plantejar polítiques concretes d'habitatge convé tenir una diagnosi. És com si abans de curar doncs, féssim una radiografia per saber on hi ha el problema. En segon punt, demanem que es creï una comissió amb tècnics i representants dels grups municipals i que amb aquest estudi previ que s'hagi fet doncs, es comencin a pensar actives concretes, polítiques actives concretes per augmentar l'oferta d'habitatge al municipi. Tenint la informació concreta, doncs creiem que es pot apuntar bastant en quins punts s'ha d'actuar, no? O sigui, a través de subvencions, a través d'incentius o a través de quina figura. En tercer punt, demanem que la regidoria d'habitatge informi de manera activa i efectiva als propietaris d'habitatges buits sobre l'existència de la borsa d'habitatge comarcal del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Creiem que és una bona eina que ja funciona i que potser no tothom la coneix i convindria que des de l'Ajuntament se'n fes una difusió i que d'aquesta manera potser també aconseguiríem doncs, un resultat positiu perquè hi hauria més habitatges potser que s'animarien a ser-hi, no? Aquests propietaris s'animarien. En quart punt, el punt que modificàvem ara, que la regidoria d'habitatge informi de manera activa doncs, de totes les possibles subvencions que ja existeixen. D'aquesta manera, doncs, potser algú que té algun dubte en algun tema concret o coneix que hi ha un tipus de subvenció i igual s'acabi animant i posi el seu pis a lloguer, que és el que crec que ens interessa. I en cinquè punt, que en els propers pressupostos continuï havent una partida per fer polítiques d'habitatge i que en comptes dels 4.000 euros que hi ha en guany, doncs que com a mínim hi hagin 25.000 euros. Això ho vam proposar quan vam negociar els pressupostos de l'any passat, ara fa un any, que s'obrís aquesta partida, no? Que fins ara no hi era, no hi havia una partida explícita en política d'habitatge i creiem oportú, creiem necessari que això hi fos. I per això, doncs, havent-hi aquesta partida i aquesta oportunitat, doncs, primer presentem aquesta moció per poder fer aquest estudi amb aquests diners i, per l'altra banda, estem dient que l'any que ve hi hagi, com a mínim, aquesta partida estigui dotada de 25.000 euros per poder anar implantant altres tipus d'incentius. Resumint, volem garantir l'accés a l'habitatge, volem posar fre a l'envelliment de la població, volem que els joves es quedin a viure a l'Espluga i volem disminuir el nombre d'habitatges buits. En definitiva, el que volem és un poble més viscut, amb més jovent i amb futur. Gràcies.
Molt bé, jo també una consideració prèvia, preguntar-li al senyor Miró si aquesta pregunta que ens fa a nosaltres, aquesta i que la regidoria informi de manera activa i efectiva els propietaris d'habitatges buits de l'existència de la borsa d'habitatge comarcal, el Consell l'ha presentat aquesta presentació, ha fet aquesta presentació allà perquè el Consell faci aquesta, també efectiva aquesta informació?
En principi, els prets i preguntes els fem els regidors de l'oposició al govern. Jo no sé si la Conselleria d'Habitatge ha fet aquesta presentació, però tal com m'ho pregunta a mi, li podria preguntar al senyor Joan Amigo, que també és conseller.
No, perdoni, vostè està dintre d'una altra situació. Molt bé. A veure, nosaltres, en resposta a aquest tema, dir-li que és evident que hi ha una preocupació per part de tot, perquè hi hagi sobretot espais que es posin en funcionament. La gent té parcel·les, té pisos, té llocs on es podrien fer habitatges nous, rehabilitar i també posar a lloguer. Aquest això costa molt per moltes coses. Els lloguers, perquè tenen una certa una certa, la gent hi té unes dificultats, tot i que aquesta acció que fa el Consell Comarcal és bona i nosaltres de la moció aquest punt l'acceptarem, així com d'altres no els acceptarem, aquest sí que l'acceptarem. Fer que hi hagi una seguretat pel propietari i pel llogater, en definitiva, que va de conjunt a l'hora de... a l'hora de que el lloguer estigui garantit i que hi hagi una assegurança per si hi ha una, si hi ha unes malmeses, si et deixen de pagar també tens una assegurança. Per tant, entenem que aquesta és una bona eina que té el Consell i que nosaltres pues, també podem difondre perquè la gent s'hi apunti. Per tant, en aquest punt estem completament d'acord. Estem intentant a veure si es desbloqueja d'una vegada per tota el Pla Milmanda, que és un espai que permet poder fer vivenda nova, sobretot pensant també en gent jove, com es deia, que pugui quedar-se aquí. Aquell és un pla, ja ho hem explicat altres vegades, que és molt gran. Hem fet aquest, durant aquest mes hem fet reunions amb els propietaris a través de l'Antonio Vendrell i el David Altarriba, que és el màxim promotor d'aquesta zona, amb la idea de poder dividir el Pla Milmanda en tres parts, poder-el fraccionar. Vam reunir-nos amb el senyor Santacana, el director territorial d'aquí de Tarragona, per veure quines dificultats hi podia haver, i tal com ja vaig explicar, la Junta Portaveus ens va explicar que, en principi, amb l'acord simple de la Junta de Compensació seria suficient. Si ens ho aproven amb el seu quòrum, fan el que han de fer, ho convoquen tal com ho han de convocar i aproven perquè són majoria, no hi ha d'haver cap dificultat. Es pot dividir en tres o en quatre, nosaltres diem en tres, però ens sembla que és la manera més fàcil de fer-ho, més coherent d'acord a com està el terreny, però això no vol dir que no es pugui fer d'una altra manera. En qualsevol cas, això seria responsabilitat de la Junta de Compensació i, evidentment, no es dona preferència a ningú, sinó que qualsevol de les parts, si té interès i voluntat, doncs ho podrà tirar endavant. Dic, com deia, això amb l'acord estricte de la Junta de Compensació es podria fer. Això significaria posar un espai important disponible per poder fer edificar parcel·les de diferent tipus, però bàsicament cases aparellades, el que la intenció que tenen els que en aquest moment han mostrat més interès. Si això no fos suficient perquè hi hagués alguna reticència per part de la Junta de Compensació de Propietaris, l'Ajuntament hi podria donar suport, i si tot i així no, que no hi hagués, pel que sigui, encara hi hagués reticències, doncs el director territorial va comprometre que, passant-ho per una comissió d'urbanisme, doncs que no hi ha d'haver dificultat perquè no hi ha cap element legal que impedeixi fer aquesta divisió. El punt més complicat d'allí, també ho hem dit alguna vegada, és el tema de l'electricitat. Endesa no posa fàcil poder desenvolupar aquests temes, per tant, vam mantenir una reunió també amb l'empresa Endesa amb la voluntat de trobar una solució que sigui bona per l'empresa, perquè si no, no te l'admetran, però també sigui bona pels promotors, o almenys pel promotor que en aquest moment s'ha interessat. Això no vol dir que com deia, s'hi pugui interessar altra gent. Per tant, nosaltres anem fent allò que creiem que és factible de poder tirar. El tema de les subvencions, amb arranjament de façanes, amb tot el que es millora, no en queda cap de desert, sempre esgotem els diners que tenim a la partida, i sí que entenem que és bo d'aquests punts que se'ns proposen el de fer aquesta informació del tema de la possibilitat del contracte amb el Consell Comarcal, i no hi tenim cap inconvenient. Per l'altre, no estem d'acord i la votarem en contra.
Bé, gràcies per tractar-nos de vostè. Jo, quan m'enfado, continuo parlant a la gent igual. O sigui, bueno, mira, parlaré doncs, de tu com sempre, això no hi ha cap problema. L'altre és que ja teniu també un portaveu, diguem, al Consell Comarcal, que també és regidor aquí. Per tant, podeu presentar aquesta moció al Consell Comarcal si tant us agraden els punts. Jo us animo a fer-ho i segur que pot tirar endavant. A nosaltres ens agradaria que tingués una visió de l'habitatge una mica més àmplia, no? Jo crec que us estem plantejant una moció que vol solucionar els problemes que hi ha en l'habitatge buit, no? I ens esteu responent amb altres coses. És com si nosaltres ara preguntéssim que hi ha un problema amb la gent gran i ens respongueu amb la llar d'infants, no? Dius, va, o sigui, deixem la gent gran que acabi, i però mirem el futur, no? Jo crec que hem de tenir una visió global i hem de saber mirar, o sigui, l'habitatge l'hem de mirar igual que la gent gran, des dels més petits fins als més grans, i per tant, jo això sí que ho trobem a faltar per part del govern, no? Jo que encara no he sentit és quin, bueno, a partir de la moció, que és el que no trobeu bé o que trobeu...
Nosaltres fonamentalment el que creiem és que estem actuant en aquest àmbit i per tant no canviarem la línia, i que ens digueu que és que hem d'aprovar ja de l'any que ve un tema de pressupost, ens sembla que tampoc no toca, que s'hagi d'aprovar ara, que l'any que ve posarem una partida als pressupostos d'aquest tema no toca, i el tema de fer un cens, doncs de moment l'estudi, no dic que no es pugui fer, però de moment no ho tenim previst. Per tant, seguirem amb la nostra política. Que a vosaltres no us agrada, però doncs és la nostra.
No, no, em sembla molt bé. L'única cosa, a veure, no cal que us queixeu, que ara plantegem la partida de pressupost aquesta, perquè de fet els pressupostos encara no els teniu fets. Ens vol dir que el tindríeu al voltant del dia 20 de desembre.
No, si està tant, en forma de moció i s'aprova, és una obligació, no sí, és una possibilitat.
Però tenim 20 dies encara, no?, que és el dia que ens vau comentar junta de portaveus que tindríeu el pressupost. Per tant, jo crec que en 20 dies d'antelació poden entrar perfectament 25.000 euros en una partida que esperem que encara hi sigui, i sobretot tenint en compte que avui hem modificat el crèdit amb uns imports molt superiors, no? Però bé, les prioritats són les prioritats i cadascú, jo crec, que retrata amb la seva pròpia càmera de fotos. Nosaltres encara no entenem què és el que trobeu malament de la moció, i per tant per això torno a preguntar què és el que trobeu malament de la moció.
No, jo t'he explicat el que estem fent i nosaltres seguirem amb la política, i per tant aquesta moció no la provem, perquè ens posa una feina a damunt de l'Ajuntament que en aquest moment no estem disposats a assumir.
La moció no és una moció que pregunta quina és la política d'habitatge de l'Ajuntament, sinó posa una idea.
Aquí em dius que t'informa de quina és la política que fem, però te la informo.
No, on diu això?
Bueno, tu em dius que jo informa, que expliquem, doncs ja t'ho he explicat el que fa. A vosaltres no us agrada, però ja està, i nosaltres ens voleu carregar d'unes coses que nosaltres no volem assumir, i ja està.
Doncs llavors per què ets el titular de la regidoria d'habitatge si no vols assumir-ho?
Perdona, sí,
la pregunta
fem unes
aquesta,
coses
no?
Que a tu no t'agraden, les que fem, o et semblen insuficients, i tens tot el dret a que et semblen insuficients, però i això no vol dir que nosaltres he explicat el que estem fent en tema d'habitatge, intentant posar en valor un sòl que no acaba de funcionar. Ho estem intentant, estem donant suport a que quan la gent rehabilita, doncs que pugui seguir rehabilitant, i et dic, les subvencions s'esgoten, vol dir que la gent s'hi acull i que les façanes i aquests, els temes d'aquests hi aniran. I quan vam tenir llei de barris vam fer tota la política que vam poder de llei d'habitatge. Vull dir, aquesta és el que hem fet. Que a tu això et sembla insuficient i no t'agrada, doncs perfecte, però ja està, aquí estem.
Des del 2001 fins al 2011 hem passat de 1.965 habitatges fins als 2.327. O sigui, augmentem d'habitatges però disminuïm de població. Si no som capaços d'entendre això, que és de bàsica, d'aritmètica, a mi em comença a preocupar, no?, que en 16 anys no hagueu sigut capaços d'establir un tipus de política d'habitatge perquè els lloguers, hi hagi opció de lloguer públic, que n'hi hagi almenys en aquest sentit, i l'altre que a nivell de propietat individual doncs no s'ha fet res per incentivar que la gent llogui amb seguretat i amb un tipus d'ajut. No heu fet res.
Aquesta és la teva opinió.
I al final hem acabat, bueno, anem perdent habitants i mentrestant anem augmentant habitatges. Serem el poble de la comarca que tindrà més habitatges per persona, però hi haurà els habitatges que estaran buits. O sigui, serà un paradigma digne d'estudiar. Però gràcies perquè ens ha aclarit bastant quin és el vostre futur i quin és el vostre objectiu de l'Espluga. Gràcies.
Molt bé. Vots a favor de la moció?
Que votaríeu algun punt a favor.
No, ho farem, vull dir, encara que no votem a favor, ho farem. És igual, votarem en contra de la moció. Vots a favor de la moció, vots en contra, doncs queda, no queda aprovada la moció.
Només destacar que normalment el que es fa és es vota a favor d'una cosa i no es fa, i ara ens sorprèn que no es vota a favor d'una cosa, però acabaran fent el que voldran.
Sempre has de trobar algun matís d'alguna cosa per poder puntualitzar i per poder acabar puntillós, perquè si no, no t'agrada. No pots acabar quan has acabat. El tema s'ha acabat.
Sí.
Ja està, no cal que segueixis sent puntillós i buscant i una mica més, i una mica més, i una mica més, per intentar sempre tenir l'última paraula i que sigui la teva l'última cosa que es digui.
No,
David,
ja està, home, ja està, si no passa res,
vinga. L'avantatge que més m'agrada és que m'inspires molt i, per tant, jo crec que hauries d'estar content.
Sí, m'agrada, que t'inspira molt, això, d'accés a la teva musa. Deu ser l'única musa que em sento d'allò. Fixeu-se. A veure, nosaltres tenim un punt que hauríem d'entrar, dos punts que s'haurien d'entrar per urgència, que són dues mocions. La primera és la moció de l'adhesió del manifest unitari de l'Unitat Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones, que presenta per tràmit d'urgència el grup municipal, i la segona és la moció en suport de l'atenció primària que presenta el grup municipal de Convergència. Votem l'urgència. Vots a favor de l'urgència?
A altres ens sembla bé presentar mocions per urgència. Nosaltres també ho hem fet algun cop, però s'ha de justificar l'urgència i hauríem de votar moció per moció, i també seria d'una certa elegància que ens passéssim les mocions abans de presentar-les.
Bueno. Molt bé, doncs, te justifica tu la primera.
Bé, bueno, nosaltres...
Perdó, una cosa, no la van rebre aquesta?
Aquesta sí.
Ah, aquesta sí.
Vale. Ah, no ho dic perquè jo...
Aquesta sí,
home,
no?
Ho pregunto perquè la vaig enviar.
Doncs aquesta ja està. Llavors, aprovem l'urgència, o què?
L'urgència de la primera, de la violència de gènere. Vots a favor de l'urgència, dintre de l'urgència, doncs queda aprovat l'urgència. Fem les dues a l'hora o fem
primer aquesta? No, primer per aquesta. A motiu de la commemoració del 25 de novembre del 2018 del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones, la Generalitat de Catalunya, les Diputacions Provincials Catalanes, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis han impulsat el següent manifest. El temps està canviant. Vull pensar que aquest cop sí, vull pensar que la violència masclista és un dels temes de l'agenda de país i sobretot és un tema del que se'n parla. Del que en parlem, i no només avui, 25 de novembre, que se'n parli durant tot l'any i que en parlin moltes veus és important, perquè ens ajuda a totes i a tots a identificar les violències masclistes, més o menys subtils, més o menys visibles, que ens acompanyen des de que naixem i que ens fan mal, que ens han fet mal. Fa 10 anys que a Catalunya tenim una llei que lluita pels drets de les dones a erradicar les violències masclistes. Totes les violacions, les agressions sexuals, l'assetjament, el tràfic i l'explotació de dones, però també els matrimonis forçats o la mutilació genital femenina. Però amb les lleis no n'hi ha prou, com demostren les dades. La violència masclista s'exerceix al llarg de tot el nostre cicle vital de diverses formes. Al món, una de cada tres dones ha patit violència masclista. A Europa, una de cada tres dones ha patit violència física o sexual durant la seva infantesa a mans d'un adult, i a Catalunya una de cada quatre dones ha sigut víctima d'un atac masclista d'extrema gravetat. Ens cal educar, ens cal saber, ens cal reconèixer. Els darrers mesos he pogut conèixer de primera mà històries de violència patida per dones i el que elles m'explicaven no m'era aliè. Formava part d'una cosa que jo ja sabia, que jo ja notava, que jo ja sentia. Elles hi han donat forma i li han posat paraules i crec que per això ens ha passat una mica a totes com a societat. Fa 7 mesos, el 26 d'abril d'aquest any, l'Audiència de Navarra va fer pública la sentència del cas de la Manada. Un cas que ha sacsejat consciències i que ha fet entendre a molts i moltes de què va això de les violències sexuals. Una oportunitat de visualitzar un fenomen sovint silenciat i desconegut, Des de que som ben petites ens diuen que sortir a la nit comporta un risc per la nostra integritat física i pels nostres cossos. A casa, la seguretat de les dones tampoc està garantida. En el darrer any, a Catalunya, més de 12.000 dones van denunciar a la policia estar patint violència masclista en l'àmbit de la parella, és a dir, violència exercida per les seves parelles o exparelles. En el que portem d'any, 44 dones han estat assassinades per la seva parella o exparella a tot Espanya, 6 d'elles a Catalunya. Però els crims no només són la cara més amarga d'una violència masclista que obliga a desenes de milers de dones a suportar aquestes situacions, tot i tenir una llei estatal contra la violència de gènere que porta 14 anys en vigor però que no acaba amb el problema. Perquè necessitem més recursos i més recolzament perquè totes les dones en situació de violència masclista puguin trencar el silenci i en sortir-se'n. Necessitem prevenció perquè la violència no sigui una opció vàlida en les relacions de parella. Necessitem recursos per garantir una atenció digna i de qualitat a les dones en situació de violència masclista per a la seva total recuperació i especialment en tot el procés de denúncies i procediments judicials. Necessitem més professionals especialitzats en l'atenció a filles i fills perquè el futur de casa nostra sigui un país lliure de violència masclista. Necessitem recursos d'urgència i atenció de qualitat per recolzar les dones en situacions de risc per elles i els seus fills i filles. I necessitem avançar en la construcció d'un model català d'abordatge de les violències sexuals amb una visió integral i amb la voluntat d'explicar què són i com se'n pot sortir. Encara hi ha molt camí per fer, però una dècada després de la Llei Catalana del Dret de les Dones a erradicar la violència masclista, estem més decidides que mai a superar el patriarcat, a que el poder sigui en mans de les dones a mans iguals i a no tenir por, perquè no volem més violència contra les dones, contra cap dona, contra cap nena, perquè tenim dret a ser nenes i dones lliures. I ho seguirem cridant tots els dies de l'any i també cada 25 de novembre, Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones. El grup municipal de Convergència i Unió sol·licita el ple de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i l'adopció dels següents acords. Primer, adherir-nos al manifest a motiu del Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones impulsat per la Generalitat de Catalunya, les Diputacions Provincials Catalanes, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis. I segon, donar trasllat a la Generalitat de Catalunya, a les Diputacions Provincials Catalanes, la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i a l'Associació de Dones de l'Espluga de Francolí i Formació Permanent.
Jo, una petita reflexió. La societat actual està molt present la preocupació per l'eliminació de tot tipus d'actes de violències contra les dones que vulneren brutalment el més elemental dels drets humans, que el dret de tots a la vida i a la integritat física i moral recollit per a la nostra Constitució. Hi ha una major consciència que en èpoques anteriors pel que fa a les agressions contra les dones. I també hi ha una gran preocupació de tota la societat. Els mitjans de comunicació ens fan arribar dia a dia les notícies amb persistència, pallisses, ferides i assassinats, el que genera un gran rebuig col·lectiu i alarma social. La societat està esperant amb atenció la disminució de les dades que ofereixen les estadístiques de la violència i la erradicació completa d'aquest sofriment inacceptable. Però encara queda molta feina a fer. Hem de començar per la reflexió individual i col·lectiva sobre aquest problema. S'ha de continuar fent visibles i així cada vegada tothom serà més conscient, ja que l'avanç cap a una societat de pau implica la transformació de tots i cada un de nosaltres. Per tant, ens volem adherir al manifest a motiu del Dia Internacional per la Integració de la Violència envers les Dones per mostrar el nostre rebuig a la vulneració dels drets que té la dona a ser tractada des de la dignitat i des dels drets d'igualtat i no discriminació, així com manifestar la nostra intolerància a qualsevol manifestació de la violència.
Bé, Som Espluga també s'adhereix al manifest, però hem d'advertir-nos i estar atents perquè quan parlem de violència envers les dones hem de tenir en compte també la violència quotidiana que patim les dones. Les agressions sexuals, segons les Nacions Unides, una de cada 10 dones patirà una agressió sexual al llarg de la seva vida. A Catalunya, durant el 2017, es van denunciar 757 agressions sexuals. Per desgràcia, la xifra augmenta el 2018 i és que durant el primer any del primer trimestre del 2018 els casos denunciats ha crescut un 18% respecte al primer trimestre del 2017. Paral·lelament, aquestes denúncies a Catalunya, des de principis d'aquest any i fins ara a finals del mes d'octubre, s'han comptabilitzat 12 mutilacions genitals femenines, 9 matrimonis forçats i 1.286 delictes contra la llibertat i la identitat sexual de les dones. També s'ha de tenir en compte, quan parlem de violència quotidiana, la maternitat, ja que una de cada quatre dones serà mare en contra de la seva voluntat, i també per les dones que continuen dedicant a la llar i a la cura de la família el doble d'hores que els homes. També parlem de violència quotidiana quan es banalitzen les denúncies per violència que es presenten a la policia, als jutjats o a les persones properes. També quan parlem d'agressions contra les dones lesbianes, trans i intersexuals. També en els tòpics i agressions a les dones migrades i racialitzades. I també quan parlem de feminicidis, que és la forma més extrema de violència masclista. L'any 2017, a Catalunya van ser assassinades 27 dones i en el que portem d'any, 22. En tot l'Estat en van ser 99 i aquest 2018 ja en són 89. Per tant, doncs, el conjunt de les administracions, l'Estat, la Generalitat i aquest mateix Ajuntament, hem de posar-nos les piles i treballar de manera proactiva, tal com marquen les lleis, per erradicar la violència masclista d'una vegada per totes.
Vots afirmatius. Queda aprovada per unanimitat. La justificació de l'urgència de la segona moció. Jo he preguntat al principi si retiràveu la moció o no, tota vegada que hi havia acord. Si s'hagués retirat la moció, nosaltres no haguéssim presentat aquesta, perquè no tocava, ens semblava que no. Com que no s'ha retirat, s'ha volgut aprovar... Que jo t'ho he preguntat al principi.
Havia, bueno, era per llegir-la i per donar l'explicació.
Deixa'm acabar. Jo t'he preguntat. Retireu la moció? Has dit que no.
Bueno, era per llegir-la i poder parlar de...
Escolta, jo t'explico el per què. Jo justifico bueno, però, el per què.
És que ara no em sembla cap urgència
escolta,
que tu presentis una altra moció.
El per què.
A mi el que m'estranya, David, és que et posis d'aquesta manera perquè es presenti una moció...
És que no puc entendre, Laura. No puc entendre que no em puguis deixar parlar. Tu, has fet
no,
el
tu no em deixes parlar a mi.
Perdona,
tu no em deixes
ara
parlar
no
a mi.
Toca. Ara sóc jo qui justifico.
Mira, m'és igual
el perquè
si em toca.
De la moció.
Abans
no
m'has tallat i t'has...
No et toca parlar a tu. Va. Em toca a mi justificar la moció. Després digues el que vulguis. Però
bueno,
ara
doncs
jo em toca
que...
justificar la moció. Jo t'ho he preguntat. M'has dit que no retirava la moció. S'ha llegit i m'ha explicat. Nosaltres hem preparat una moció que es diu moció en suport de l'atenció primària que presenta el grup municipal de Comerà. Precisament perquè com justificava quan votàvem que no, nosaltres sí que estem convençuts de que el servei d'atenció primària és un servei fonamental per la població i per tant el que li passi no ens és indiferent. Però el que no ens sembla bé és que es posi un tema de la vaga aquí al ple de l'Ajuntament. Aquest és el matís pel qual nosaltres no estem a favor de la moció. No vol dir que no puguem estar a favor de les coses que es diuen, sinó que es presenti en el ple de l'Ajuntament de l'Espluga que no li toca. Aquesta és la nostra sensació. És fer un ús partidista del ple de l'Ajuntament en favor d'un col·lectiu que no ens sembla que toqui. Amb indiferència de si es té o no es té raó amb el que li es diu. Per tant, aquesta és la justificació pel que nosaltres presentem aquest allò. Es vota l'urgència d'aquesta moció?
Ens en donareu còpia o la votarem sense veure-la?
La llegirem. La llegirem. És molt senzill, ja ho veuràs.
No, jo sóc capaç d'entendre-ho i sense quasi bé llegir-la.
Només dir que no cal presentar-la prèviament per escrit si es vota l'urgència.
En som conscients de que no és necessària.
Com?
És aquesta?
Aquesta?
No sé, jo sí que ho sé. I quina llegeix?
Aquesta ja la llegiré.
Què llegeixes tu?
No, jo llegeix tu, senyor secretari. Primer s'ha d'aprovar urgència. S'aprova urgència del punt. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Doncs queda aprovat per 6 vots a favor.
Abans de llegir la moció, El que jo no he entès, més que res per aclarir una cosa, o sigui, heu votat a favor de presentar l'urgència d'una moció que no haguéssiu presentat l'urgència d'aquesta moció si haguéssim retirat una altra moció. Per tant, aquesta moció d'urgent en té tant com d'urgència teniu vosaltres en solucionar problemes a l'Espluga. Per tant, no entenem...
No canvies les coses.
Si el plantejament que heu fet és aquest, dieu que l'urgència d'aquesta moció només és urgent no. si nosaltres no retirem una moció.
Nosaltres
per tant,
estem
aquesta
a favor...
moció no, no se sosté no. d'urgència. Nosaltres... I per tant, demanem que aquesta moció no tiri endavant, perquè el sosteniment que s'ha fet de l'urgència no té ni cap ni peus.
Doncs d'acord. Molt bé. No la retirem. Llegeixi, senyor secretari, sisplau.
Nosaltres demanem al secretari que es pronunciï en aquest fet. Gràcies.
Hi ha 6 vots a favor de que és urgent i, per tant, el secretari no té res a dir sobre si és...
No té res a dir. Hi ha vots afirmatius més que abstencions o negatius i, per tant, jo no opino, sinó simplement faig cas dels números. El sistema català és un pilar bàsic de la societat del benestar i té un nivell de reconeixement per la seva qualitat assistencial i solidesa a nivell mundial. Una solidesa que es demostra en els seus indicadors de qualitat i equitat i eficiència en el seu reconeixement internacional i en darrera instància en els indicadors de salut de la societat catalana. I això és en gran part així, malgrat l'infrafinançament crònic i estructural a què ha estat sotmès des dels seus orígens gràcies a la fortalesa dels seus principis i al compromís dels professionals sanitaris que amb tota la seva vocació i el seu talent es dediquen al benestar dels ciutadans del país. Aquest sistema català de salut és fruit d'un intens i continuat esforç col·lectiu, polític i social d'institucions professionals i ciutadans. La cobertura universal d'atenció sanitària ha estat i és un tret clau del sistema de salut català que compta amb un llarg recorregut històric i que ha estat construït, en base al consens i a l'esforç col·lectiu de la ciutadania, els professionals i les institucions. Aquest és un element de cohesió social central del nostre estat de benestar. Arrel de la crisi econòmica dels darrers anys, el conjunt de la sanitat ha sofert restriccions pressupostàries continuades en els pressupostos del Govern de la Generalitat que han incidit de manera directa en els diferents nivells assistencials i sobre els professionals de l'àmbit de la salut. L'assistència primària és la porta d'entrada de la ciutadania al sistema sanitari, exceptuant urgències, i el seu bon funcionament afecta de manera directa en tots els altres nivells assistencials. Ha estat el nivell d'atenció primària on més s'ha accentuat la càrrega assistencial i on s'han minvat més els recursos econòmics. Per tot l'exposat, es proposa al ple de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí que adopti els següents acords. Primer, que reconegui l'atenció primària com un element important per tal de garantir el bon funcionament de tot el sistema sanitari. Segon, que el pressupost de la Generalitat de Catalunya contempli la dotació econòmica necessària per poder fer front al finançament real de la sanitat, mantenint l'alt nivell de qualitat assolit i d'una manera especial en les partides d'atenció primària. Tercer, comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, als grups polítics representants en el Parlament i al Departament de Salut.
Bé, com deia, nosaltres sí que estem convençudíssims de la importància que té l'atenció primària com a pilar bàsic, tal com s'expressa en el redactat del que és el sistema sanitari de Catalunya i, per tant, hi donem suport totalment i no tenim cap inconvenient en reconèixer que hi ha mancaments i que hi ha dèficits de pressupostaris i que els professionals han fet un seu esforç. I això és el que aquí, a través d'aquesta moció, doncs intentem donar suport a aquesta atenció primària. Hi ha algun comentari?
Sí, jo sí que tinc algun comentari. No sé per què ara trobeu tan urgent presentar aquesta moció. Deu ser perquè nosaltres us devem haver donat la idea, no?, arrel de la vaga, perquè fins ara no crec que t'hagis preocupat de res de l'assistència sanitària, ni de l'atenció primària, ni de res de res. I segona, no entenc que et posis d'aquesta manera perquè es presenta una moció a favor de donar recolzament a un col·lectiu que l'únic que està fent és preocupar-se de l'atenció sanitària. Vull dir, no t'entenc, David, no entenc com te pots arribar a ficar tan nerviós perquè te presentin una moció que total és... Vull dir que no té ni més ni menys importància, que simplement és un, vull dir,
jo crec...
un recolzament i ja està. I ara em presentes aquesta moció. La veritat és que em deixa freda, em deixa freda. A mi i suposo que a tothom, perquè és que no té cap sentit. Primera, com te poses d'aquesta manera? Perquè es presenta una moció que ni és, vaja, que no és ni ofensiva, ni és que no ho puc entendre, de veritat. És que està em fa gràcia. És que no...
Doncs jo el que no puc entendre, jo el que no puc entendre és que es vulgui fer servir una institució com els ajuntaments per un tema partidista. Encara
no
que vulgui combregar-hi totalment. David.
No és un això, tema partidista.
Sí, que és un tema
partidista. No és un tema partidista.
És un tema
no és un tema sectorial. Partidista, per l'amor de Déu.
No partidista, perdona, sectorial.
Precisament... S'ha presentat perquè coincidia amb aquesta setmana que estàvem de vaga. S'ha presentat per això, simple i llanament.
Però si a mi em sembla molt bé, no, i tu tens tot el dret a fer la vaga que vulguis.
D'aquesta manera, perquè es presenta aquesta moció, és que me resulta increïble. Bueno, impresentable.
Doncs a mi em sembla increïble que ho portis al ple de l'Ajuntament i vulguis
fer
servir
una
institució
per un tema així. Però que tu no t'interessi quina
moció,
a mi em sembla perfecte, que no t'interessa. Bueno, no t'interessa, no passa res, no passa res, absolutament res. El que diguem aquí ni pujarà ni baixarà ni canviarà res de la sanitat de Catalunya. Com altres mocions que votem, que ni pugen ni baixen. Simplement és un recolzament, simple i llanament. Vull dir, no és res més. I que et posis d'aquesta manera, és que no m'ho puc creure. Que diguis, mira, a mi no m'interessa aquesta moció, el que sigui, pues bueno, però enfadar-te perquè presenti aquesta moció.
No, és que no m'enfado.
Ah, no? Pues sí que demostres bé.
No m'enfado, jo justifico el perquè crec que no s'ha de presentar en el ple de l'Ajuntament.
Una cosa és justificar, i l'altra és posar-te d'aquesta manera perquè s'ha presentat aquesta moció. Simplement és perquè coincidia amb la setmana de vaga amb la setmana del ple. Que no t'agrada? Pues bueno, no passa res, eh? Si a mi m'és igual si t'agrada o no t'agrada. És que m'és igual.
No és un tema de si m'agrada o m'agrada o em desagrada a nivell particular. Puc estar completament a favor del
que
estàs dient, del que es reivindica. Però a mi em sembla que no li correspon al ple de l'Ajuntament posar-se a favor o en contra d'una vaga que és d'un sector de la societat.
Bueno, doncs gràcies a aquesta vaga es milloraran moltes coses.
Molt bé.
I gràcies a que nosaltres hem perdut el sou de tota la setmana es milloraran moltes coses. Que no s'havien millorat fins ara perquè no hi havia cèntims. Cèntims que sí que surten ara. On eren?
Però què té a veure això amb el ple de l'Ajuntament?
És igual, jo te dono la meva explicació. Que si a tu no t'interessa, si a tu no t'interessa aquesta moció... M'és igual, vull dir, és que la cosa ni canviarà, ni el que s'ha afirmat canviarà, ni canviarà res, però que et posis d'aquesta manera, és que no.
Jo crec que poseu la institució en un lloc que no toca, ja està. Puc estar encertat o puc estar equivocat. Vull dir, el teu criteri estic equivocat, el meu estic encertat.
Bueno, continua
ja
dient el mateix, que si ara us interessa tant... No. No us preocupeu, que ja ens hem preocupat nosaltres i hem perdut el sou de tota la setmana.
No, vull dir
que
no... Va, puntualitzarem perquè
no, clar,
el David
no
té ganes que puntualitzi. Ho faig perquè m'ho has demanat, si no faig una mica desganat. Faig desganat. No és la primera vegada que aquí s'aproven coses sectorials. De fet, cada moció té el seu tema. Això, primer punt. Segon punt, també ens han manifestat a vegades a favor o en contra de certes plataformes, com la plataforma per l'alliberament de la P2, per lo del transvasament de l'Ebre. Són altres coses que només afecten a un sector, val, però té una repercussió en el poble. I en el poble, aquí, la repercussió se'n diu el consultori. I, per tant, nosaltres entenem que si els metges fan una vaga perquè els usuaris, que som tots els que vivim a l'Espluga, hagi de millorar l'assistència, doncs el mínim que podem fer és donar suport. I no només donem suport, que des d'aquí donem les gràcies als metges per haver fet aquesta vaga i gràcies al govern per haver trobat l'acord entre metges i govern. Perquè gràcies a això hi guanyarem tot. Fins i tot tu, David, fins i tot tu, que no has estat capaç de donar suport als motius de la vaga. Als motius, no a la vaga, sinó als motius. Per tant, tu també n'estaràs.
No és veritat?
Tu no també te'n beneficiaràs.
No és veritat, perquè
bueno,
si
vas amb una mútua no, la moció si vas a la, presentat, a la pública sí.
No és veritat, perquè si llegeixes la moció que hem presentat, veuràs que jo estic absolutament a favor de l'atenció primària, del el que han suportat els facultatius, de que realment hi ha hagut retallades. Vull dir, si ho llegeixes, veuràs que no és amb res amb disintonia amb el que pugui pensar la Laura. Estic segur que la moció la pot veure bé la Laura, la pot veure tothom, perquè és a favor del que es plantejava. Ja està. A mi el que no em sembla bé és que es presenti en el ple. Puc estar absolutament d'acord amb tot el reglament, però no que es presenti en el marc d'un ple a demanar un suport d'aquest tipus. I dic, i si llegeixes la moció, l'he escrita jo, no, pots entendre que l'he escrita jo, veuràs que és a favor del que, en resum, dit d'una altra manera, amb menys extensió, però és a favor de l'atenció primària, amb reconeixement del paper que té com a porta d'entrada al sistema sanitari i amb l'esforç que han fet els professionals i que realment hi ha hagut unes retallades. Per tant, comparteixo a nivell personal, comparteixo absolutament el que es diu, no a nivell de la institució.
Però nosaltres, com que aquesta moció veiem que si no haguéssim retirat l'altra no s'hagués presentat, per tant, aquest caràcter d'urgència no existeix de la mateixa manera que, és que ja ens ho has dit tu, que aquesta urgència no existeix i esteu disfressant això d'urgència quan no la té, per tant, nosaltres no votarem això. I s'ha acabat el bròquil.
A veure, jo informar-vos de quatre coses. La primera, que el dia 17 va haver assemblea de la Associació Catalana de Municipis. En definitiva, era una ordinària de passar comptes de la institució. Vull dir, sembla ser que de moment hi ha menys reclamacions i l'associació ha canviat, canvia el gerent, la persona que estava de gerent, director, no sé exactament, diguéssim, la persona no política que estava al capdavant de l'ACM ha deixat el càrrec i serà substituïda. Aquest bàsicament és el punt més important. L'altre és donar comptes de l'activitat de l'Associació Catalana de Municipis, de la feina que fan i de la manera que intenten d'incidir sobre les actuacions de govern amb tot allò que ens afecta com a municipis. El dia 23 hi va haver una reunió entre l'ACA, que van fer, de fet la van fer l'ACA Tarragona, el Consorci d'Aigües de Tarragona i l'Ajuntament de l'Espluga per plantejar la manera en què s'ha de licitar, que és un tema que hem de veure com se fa, el tema de l'obra de la canonada del Consorci d'Aigües de Tarragona des de Montblanc fins aquí a l'Espluga. Hi ha un tema que ho fa diferent, que és que hi ha dos termes municipals i, per tant, ni l'Ajuntament de Montblanc sol ni l'Ajuntament de l'Espluga sol pot fer expropiacions per un tema tècnic. Nosaltres no podem expropiar terme d'un altre. Allí, en principi, vam creure que el més convenient era que ho fes la Diputació. Jo he posat en contacte amb la Diputació i estan estudiant si la Diputació pot o no pot fer aquest tema, si és competent per poder fer aquest tema o hi posa alguna dificultat. En qualsevol cas, també podem parlar amb l'ACA perquè també ho pot fer i si no, en últim terme, ho faríem l'Ajuntament de Montblanc per la seva banda i l'Ajuntament de l'Espluga per la nostra, l'alcalde de Montblanc ja hem estat parlant i ell està disposat si convé. Vull dir, a mi el que més m'agradaria és que ho fes la Diputació per l'experiència que té amb tot aquest tema
d'expropiacions, sobretot en tema carreteres, lògicament, doncs seria el més fàcil, però si hi hagués algun tema, doncs explotarem les vies, però a última hora jo crec que aquest, que és el tema més complex, perquè ha de quedar clar al final que qui paga és l'Ajuntament de l'Espluga, perquè qui rep la subvenció és l'Ajuntament de l'Espluga, i per tant s'ha de buscar tota la fórmula jurídica que lligui bé i que després no tinguem problemes de si toca ho han fet bé o no han fet bé. Per tant, abans de començar, doncs, ens va semblar que era convenient de fer aquesta reunió. A la tarda hi va haver Consell d'Administració de TAC12, un consell també ordinari, es va fer balanç, després es va acabar parlant molt del tema dels castells, però del tema de la problemàtica que tenen el tema dels castells amb el concurs i temes de les retransmissions dels castells, però bueno, vull dir, en definitiva, tal com ja vaig expressar com vam fer el dissabte la presentació de la TDT, de l'Espluga FM Ràdio, la incorporació a la TDT, el que es constata en aquestes reunions és que hi ha unitat de criteri per damunt de temes polítics i, per tant, es busca el consens amb tot el que allí es parla. I finalment, que el dilluns vaig estar també a Barcelona amb representació de l'Ajuntament amb el Premi Carulla, que del tema de, es va donar el Premi Carulla, que té una dotació important, i va ser un acte en un lloc bonic, a la Capella dels Àngels, jo no ho coneixia, al costat del MACBA, i doncs, bueno, doncs, es va donar 5 premis, i el primer, que són 60.000 euros, però també molt important el fet de que hi ha una empresa que segueix el grup que el va guanyar. Aquesta és la informació que jo tinc.
Bé, jo informar-vos de que... Sí? Me canvies? Vinga, va, aquest no m'agrada. No, clar, me'l canvien. Doncs informada que aquesta setmana han iniciat els menors no acompanyats de l'alberg han iniciat un curs de 100 hores i que la setmana que ve doncs vindran aquí ens ho han demanat així de pressa i corrents doncs aquí a l'Institut Vell, que faran 4 dies a la setmana i aniran de 9:15 fins a 2:15. I bé, evidentment creiem, hem insistit molt en diferents reunions que hem fet, de que la part principal o el primer que han d'aprendre és una miqueta la llengua, perquè la integració, doncs, creiem que el coneixement de la llengua és molt important, no? Simplement informar-vos d'això. També dir-vos que, com que fa ja 2 anys, aquesta és la tercera vegada, que demanem a Diputació uns tallers que fan gratuïtament a les escoles i que ens l'han tornat a concedir. Els tallers es diuen Guardians Energètics, és per les dues escoles de l'escola i es tracta de conscienciar els infants de la importància de l'estalvi energètic que puguin fer a casa. I per últim, doncs, informar-vos que també penso que ja se us va enviar, sí que se us va enviar un correu, que com cada any fem l'encesa de llums de Nadal. La farem a la plaça del Casal amb motiu de la nova il·luminació. Hi ha un arbre, no? Joan? Es farà a les 6 de la tarda, ens acompanyaran els grallers i els geganters i com sempre, doncs, això ho fan els dos nens més petits de P5, els dos nens més petits de l'any. L'únic que aquest any hi ha una peculiaritat i és que en lloc de ser dos nens com cada any seran 3, perquè hi ha dos germans que són bessons. Per tant, tindrem 3 per pulsar, per encendre les llums. I simplement que esteu tots convidats i res més.
Bé, en primer lloc, doncs, informar que, com ja sabeu, des del dimarts dia 27 i fins al dilluns dia 11 de desembre, doncs, ja ha obert el procés de votació per participar als pressupostos, a l'elecció del projecte dels pressupostos participatius. Dic aquest any, doncs, que estem contents de la resposta que ha tingut la primera fase d'aquests pressupostos participatius, perquè en total es van presentar 37 propostes, tot i que, doncs, algunes d'elles ho feien referència a un mateix projecte o a una mateixa idea, que al final, doncs, eren 16 15 possibles projectes que es presentaven i que un cop feta doncs, la comissió de valoració i la comissió tècnica que les va avaluar cada una d'elles, doncs es van posar 6 a votació, que són les que ara estan en fase de votació, que són l'arranjament, una és l'arranjament de l'entorn de la zona esportiva, l'altra és la construcció d'una zona d'esbarjo per gossos amb una gossera, l'altra és la construcció d'un skatepark, una altra és la senyalització dels diferents equipaments municipals i de diferents senyalitzacions del municipi, l'altra és la confecció de banderoles i banderes per la Festa Major i l'última l'adquisició d'una màquina lavadora per fer treballs d'altura tant a l'interior com a l'exterior en principi. Aquests són els 6 projectes que estan a votació i que doncs, esperem, o almenys així ens agradaria, que ja que la fase inicial de presentació de propostes doncs, aquest any ha crescut considerablement respecte a l'edició anterior, que era la primera en què les propostes venien de part de la ciutadania, doncs esperem que també incrementi el número de participants i de votants ara a la fase de votació i que puguem superar doncs, aquest 4,5% quasi bé de votants que van participar l'any passat. Després dic que, com també ja n'ha fet abans menció el David, el passat dissabte doncs, a l'Escola de FM Ràdio va presentar la seva nova marca fmr.cat i el nou canal de televisió que emet a través doncs, de TAC12 a través de la TDT. I es va aprofitar doncs, també per presentar la graella, tot i que ja va començar doncs, el setembre, es va presentar la graella de programació, una graella doncs, molt completa que doncs, des del setembre, com deia, s'ha pogut anar escoltant. I dic que aquesta presentació doncs, es va fer en el marc de l'emissora i va participar evidentment doncs, l'Ajuntament, però també van participar doncs, representants del canal de televisió de 12, representants de l'Espluga FM Ràdio i representants de l'Espluga Audiovisual. Després dic que aquest mes han finalitzat a la biblioteca els actes de les píndoles de salut, que és un projecte al que la biblioteca doncs, ja s'hi ve adherint diferents anys, no? Que el que pretén és fer una renovació del fons de salut que disposa la biblioteca, llavors es fa a través d'una sèrie de projectes o de jornades adreçades a diferents públics i això el que permet és donar-hi una renovació en aquest fons de salut. Aquest any es van fer 3 actes, un relacionat amb una xerrada sobre l'obesitat dirigida als alumnes de quart d'ESO, una que era la presentació d'un llibre que es diu Incert Camí, que es va fer en el marc del Club de Lectura, i l'última que era una sobre la higiene i la repercussió de la higiene en la salut que es va adreçar als alumnes de tercera de primària. És un projecte doncs, que funciona molt bé perquè dona un segment més de treball dins la biblioteca i, per tant, doncs, si hi ha properes convocatòries de cada any que ve, que en principi ens han dit que sí, doncs ens hi tornarem a adherir. Dic que aquest mes de novembre també s'han reprès les visites dels escolars a la biblioteca. Aquest mes van venir un curs de l'Escola Vedruna, que van seguir fent les seves activitats també i a través de treball amb contes doncs, descobreixen una mica el funcionament de la biblioteca i quin és l'objectiu de la biblioteca, que no és només ser un magatzem de llibres, no? Sinó que té una vida cultural al darrere que se'ls hi posa de relleu amb aquestes visites. Per últim, també doncs, dic que, ja ho he comentat també quan hem parlat de la modificació de crèdit del Joan, però que doncs, fer-ne incís també que a partir del 10 de desembre la part de la cova de la vila doncs, estarà tancada per aquestes obres d'adequació de tot el que és el sistema elèctric de dins i per tant doncs, el que farem, hem decidit fer-ho a partir del 10 de desembre perquè previ, que és la setmana vinent, doncs, tenim aquest pont de la Puríssima, no? Aquest pont llarg, que en principi doncs, també tenim bona perspectiva de visitants i per això hem organitzat també una sèrie de tallers familiars i així, llavors un cop acabi aquest cicle de pont, doncs a partir del dilluns dia 10 la tindrem tancada fins, suposem, fins a finals de gener per poder fer aquestes obres d'adequació. Per la meva part, res més.
Bé, Benoni, per la meva part informar de que bueno, les obres dels carrers estan pràcticament acabades, com heu pogut veure, si més no els veïns ja poden accedir a casa seva, es pot entrar als carrers, pot circular per tots els carrers, queden el que són els repassos d'alguna cosa que pugui estar dedicada malament, els repassos a façanes dels veïns que s'hagin pogut fer molt bé durant l'obra, sempre hi ha doncs, alguna pedra que es trenca, alguna cosa, queda això pendent i queda pendent de la senyalització, reposar la senyalització horitzontal, perdó, vertical, i pintar l'horitzontal que es farà en els propers dies. Quan al camp de futbol, l'hem parlat abans, com sabeu, l'inaugurem el diumenge dia 2 a les 12 del migdia, hi faltarà la grada, ho vam informar a portaveus, perquè l'empresa adjudicatària de l'obra ha tingut problemes amb qui els hi ha de fer amb qui els hi fa la grada i aquesta empresa no compla, la que ha de fer la grada no compra els terminis i tot però també creiem que un cop el camp de futbol està a punt per jugar, doncs hem de d'agilitzar la inauguració i que els equips de l'Unió Esportiva d'Espluga puguin començar a disputar els partits que han hagut d'ajornar o la segona volta, doncs, jugar, com alguns ja estan a punt de començar la segona volta, després de festes, puguin fer el retorn de tots aquests partits que han hagut de jugar fora de casa. També hem aprofitat amb la brigada per arranjar una miqueta tot el que no és el dins del camp, hem posat grava, hem fet una mica de passarel·la de formigó des dels vestidors fins a l'escala que baixi el camp perquè no s'hagi d'aixafar la terra o la grava que els jugadors quan entren i surten del camp, amb la qual cosa també evitarem que baixi fangs i pedra que baixi el camp. Hem posat en el mur que van construir el mateix ús la Unió Esportiva l'Espluga al capdamunt del camp de futbol, i hem posat una brana protectora perquè allò queda tal. Hem canviat els bancs de lloc, els que estaven al costat, al darrere de la grada, que ara la grada serà més alta, els hem posat en aquest mateix lloc, que ja n'hi havia tres més, i en definitiva hem arreglat la tanca perimetral, que estava molt malmesa, i en definitiva tot l'entorn. I també hem arreglat aquests dies, hem asfaltat el tros de camí que va des del tros de camí que està asfaltat que estava asfaltat, que va des del carrer Milmanda fins a l'entrada al camí del camp de futbol, que amb el pas dels camions, tant de terres, d'asfalt, es havia deteriorat moltíssim, i hem fet una asfaltada amb rec asfàltic d'aquests primers metres, tot i que tenim compromís de la Diputació que la resta de camí el farà l'any que ve, però ara aquest havia quedat molt i molt deteriorat i era molt difícil d'accedir cap al camp de futbol, i ho hem arreglat aquests dies. També dic que la Maria Cosa dic que el dia 5 sense Nadal, els llums de Nadal, dic que les novetats amb els llums de Nadal és que enguany hem canviat tota la il·luminació que està a la façana de l'Església Vella, que passa a ser de LED, i està, la que teníem ja tenia forces anys i ja costava estar de trobar recanvis, i l'hem canviat tota per LED. No serà un color, aquell color tan marronós, és un color més clar. I a la plaça del Casal hi posarem un arbre lluminós, que fet metàl·lic i amb cortines de llums, que farà 9 metres d'alçada. La idea és de que aquest arbre enguany es munti al Casal perquè hi ha pastorets, i l'any que ve, que ja va ser vivent, es pugui muntar a la plaça de l'Església, si es vol, o on se vulgui. Aquest arbre no tindrà ubicació fixa. I dir també que es van fer les oposicions pels municipals, que va guanyar la plaça del Joan Sales, el que teníem treballant interí, i van aprovar dos més, que van quedar en borsa, i clar, i l'aprovar el Joan una de les places, hem hagut de fer córrer la borsa per substituir el Joan, i el primer de la borsa hi va renunciar, i el segon és el que està treballant ara substituint el Joan, i el que hem fet és convocar un altre cop l'oposició d'un altre vigilant per tornar a tenir borsa, perquè l'hem esgotat, amb el joc que hem fet s'ha esgotat la borsa, i es va fer també l'oposició administratives, i aquí va ser bastant d'això perquè no va aprovar ningú. Per tant, haurem de tornar a convocar les oposicions. Però per res més.
Bona nit. Pel que fa doncs a les meves regidories, el passat 10 de novembre vam convocar el vermut per joves, que era doncs una trobada de joves que ja venim fent doncs fa 4 anys, un espai de trobada que vinguessin els joves, doncs que poguéssim comentar què els hi preocupa, què és el que troben a faltar, propostes d'activitats. Vam tenir molt poca participació, vam treure bones conclusions, tot i la poca participació i la poca gent que va venir, vam treure idees d'activitats, que és bàsicament doncs el que pretenem, i doncs bàsicament moltes de les activitats que es proposaven feien referència a activitats dins del local d'Auvenguen, per tant doncs treballarem en aquesta línia. Pel que fa a la regidoria de festes, doncs com ja sabeu, aquest dissabte tornem a repetir per segona edició l'Anem a buscar el tio al bosc. Aquesta vegada són 86 persones inscrites, per tant doncs estem molt contents de la rebuda que té aquesta activitat. Doncs bàsicament quedem a l'alberg, anem amb uns guies a buscar els tions, fem una passejada pel bosc, i si aconseguim doncs trobar els tions, les famílies se'ls poden emportar cap a casa, i després doncs l'Ajuntament convida a tots els assistents a esmorzar coca amb xocolata. Pel que fa al Nadal, tenim previst convocar una roda de premsa la setmana després del pont per presentar tot el programa d'actes. Un programa d'actes, doncs, com sempre, que intentem que sigui d'allò més variat per tots els públics, per tots els gustos. Un dels plats forts que preveiem, que pot ser una de les novetats més importants, és el concert familiar dels Penguins, de Riqui per Xics, que és una demanda, doncs, que moltes mares de família, bueno, mares de família, mares de nens de certes edats que els han vist, que han sentit a parlar, ens els venien demanant, per tant hem cregut apostar per ells. També repetirem per segona edició l'espectacle musical i després, doncs, el Cagatió gegant a la plaça del Casal, que ja vam fer l'any passat i va tenir molt bona rebuda, per tant creiem important, doncs, tornar-lo a repetir, ja que es va crear molt bon ambient. I després, doncs, altres actes que ja hi venen sent cada any, com pot ser, doncs, la festa de Cap d'Any, aquest any, doncs, els Pastorets, la cursa de la Llufa, entre molts altres actes, que també, doncs, aprofitem per agrair a les entitats que els organitzen, perquè, doncs, tot suma i tot fa que tinguem un tríptic la mar de complet. I després també vaig comentar al passat ple que havíem començat a fer les reunions de la nit d'entitats, que ja com havíem comentat en el darrer Consell Sectorial d'Entitats, havíem convidat a més entitats a que s'unissin a la comissió. Al final, doncs, aquesta comissió neix perquè ho manifesten les entitats. Llavors, si són poques entitats, no acabava de tenir sentit. Llavors, necessitàvem fer un impuls, així ho vam fer, ho vam manifestar en el Consell Sectorial d'Entitats, ho vaig manifestar en el darrer ple, vam enviar un e-bando i un mail a totes les entitats. Ha tingut èxit, ahir vam ser un total de 9 persones a la reunió, per tant estem contents, gent nova, cares noves, gent que ja hi era, ganes de treballar i de fer, doncs, que aquesta nit d'entitats cada cop sigui més al gust de les entitats. Per tant, tampoc tanquem la porta a que si alguna entitat encara s'hi vol unir, encara pot. I no res, doncs agrair les entitats que en formen part i si alguna s'hi vol adherir, doncs ja ho sap. I per la meva part, res més.
Bé, bona nit. Jo només tres temes. Finalment, Agricultura no s'ha donat llum verda per començar l'obra del Fartet, de l'expropiació, la canonada, perquè la línia de Fexa ja està muntada. I també aquesta setmana tenien de començar el camí de Sant Miquel a dalt al dipòsit. A veure si comencen la setmana que ve, perquè, bueno, l'empresa fa dos dies que no localitzem a l'empresari, diguéssim. I pel que fa als camins, aquesta setmana que ha fet bastant bo, hem començat ahir al peu del bosc. Bé, el que és Llacorell, doncs, se pot fer bé, però el que és una mica argilós, doncs, no acaba de quedar el que tindria de quedar. Tot i així, aquests dies, el que sí que hem fet és, amb el tema de les olives, els puestos que estaven molt malament, enviar-hi la retro i fes un pedaç provisional, però que almenys els cotxes poguessin passar. Hi havia molts puestos, doncs, que un tractor potser hi hauria passat, però un cotxe, doncs, bueno, hi havia el seu perill. I ja està.
Sí. Has parlat de que hi havia entitats que s'havien adherit a la de la fira. El Consell d'Entitats, l'últim trimestre de l'any, no ha estat convocant, no? Vale. És que estava previst per l'octubre, no és així, dic, a veure si no hauré rebut el correu. Saps quan anirà? Sí.
Si heu parlat amb les representants de la coordinadora d'entitats després de que hagi sortit la notícia de la dissolució, si us heu interessat per saber el per què o ho sabíeu ja d'abans.
Bé, sí que hi hem parlat del motiu per què hem dissolt la coordinadora, el van donar a conèixer, i elles també, doncs, era per la falta de quòrum, no? de les darreres convocatòries que havien anat fent. Ells, de fet, les tres que eren les representants de la coordinadora, ja feia tres anys que havien accedit del lloc que ocupaven, però com que ningú s'hi havia ofert o no havien renovat aquests càrrecs, doncs ells havien seguit de moment encara al capdavant, però les últimes convocatòries doncs no havien tingut assistència. De fer l'última que van fer va ser doncs per poder organitzar els actes de la Marató de TV3, i només hi va assistir una entitat, la representant d'una entitat, i llavors el que van decidir doncs elles com a representants d'aquesta coordinadora va ser de deixar el càrrec, i de moment doncs el que ha quedat és dissolta la coordinadora fins que algú cregui convenient doncs tornar-la a impulsar.
Bueno, vau fer reunió, doncs, entenc. Que vau fer reunió amb elles, doncs.
Bueno, vam preguntar perquè l'havien dissolt, no vam fer una reunió formal, sinó va ser una consulta de per què s'havia dissolt, però vale. És una cosa del funcionament del llibre propi.
Mm-hmm. Maria Jesús, no m'ha quedat clar abans quan has dit lo de el curs aquest de català que faran els nens menors no acompanyats, si està organitzat, és que no hi ha entès qui l'organitza.
No. T'explico. A mi em truquen des del Consell, la tècnica d'immigració, i és la que em planteja, i és bé de normalització lingüística, de que ens havien donat aquest curs. I és l'únic que te puc dir, perquè això ha sigut així, pim-pam, corre-corre com un temps, i ja et dic, inclús havien de començar aquest dilluns, i no han pogut començar perquè no teníem encara adequat el lloc. Sí, a partir. Sí.
Una pregunta, Joan, sobre les obres del carrer Miumanda. Te'n recordes d'aquell lloc conflictiu en quant a aigües, que quan plovia bueno, hi havia un lloc on s'entollava l'aigua i estaven a tocar de l'escomesa elèctrica, sense saber alguna cosa, si s'ha solucionat.
Estem parlant amb FECSA, que sí. És complicat, perquè a veure si ells poden aixecar, perquè si no hem de fer un embornal, mm-hmm. Però la claveguera, allò està al punt alt, i la claveguera ens queda 10-15 metres...
Metro.
A la dreta o a l'esquerra? No cap baix. Allí hi ha dos clavegueres i allí no hi arriba. I és que té 10 o 15 metres a la dreta o a l'esquerra d'aquest punt, i abans d'això a veure què FECSA com pot solucionar aquest tema, ho està gestionant l'enginyer.
I no es pot canalitzar directament cap a la Rigola, diguem.
Cap a la General?
No, cap a la Rigola, diguem. Per superfície,
sí.
Per
superfície, però llavors has d'aixecar el carrer, i per aixecar el carrer, que és el que... que és el que faríem, ha de aixecar Endesa el quadre aquell. O sigui, el que voldríem fer és enviar-ho al carrer, com a primera opció. Però Endesa ha d'aixecar aquell quadre. I a veure quan...
Per poder tapar, diguem.
Exacte. Que podríem aixecar i llavors sí, però ara si aixequem no poden obrir la porta.
I després, les obres del carrer Sor Maria Torres, quin és més o menys el calendari, quan teniu previst començar?
Després de festes. No, si el dia 10, si el dia 15, però després de festes tenia previst.
I termini d'execució, més o menys?
Me sembla que era de 2 mesos i mig, però ara parlo de memòria. Tu ho recordes?
Tres o tres i mig. Sí,
entre 2 i 3 mesos. No, però, si vols t'ho podem mirar, però no... No, no, entre 2 i mig i 3 i mig, vull dir això.
D'acord, gràcies. És per saber més o menys de quins temps estem parlant. Gràcies.
També pel Joan, sí, celebro que les bosses de treball hagin funcionat. Recordo que va ser proposta nostra el crear-les, i sembla que vagin funcionant, sobretot amb el tema dels vigilants. I respecte a les obres del carrer, que es diu que faltaven de reparar algunes façanes, que és més o més... també hi ha alguns cables elèctrics sols, sobretot al carrer. Avui n'he vist per casualitat uns al carrer Còrdoba, dalt de tota la pujada, i que potser s'haurien de mirar a veure si és... No sé si...
Bueno, mirarem.
De qui és, de qui és...
Ho mirarem la propera visita.
I David, de l'obra de subministrament d'aigua, que estem pendents de les expropiacions, quan està previst iniciar-ho?
A veure, quan tinguem solucionat aquests temes burocràtics, perquè no ens podem equivocar.
De fet, l'ACA ja ens reclama que fem obra, no? Perquè ell té la subvenció, que té, per tant, té uns diners assignats en una partida, i per tant, ell, si poguéssim fer-ho per ell, doncs millor, no? Perquè ja ho farem, però ho hem d'anar fent seguint els passos, perquè hi ha aquesta complexitat administrativa que no podem fer.
I en el cas que les expropiacions, bueno, en el cas no, segur que hi ha expropiacions que no podem fer directament a l'Ajuntament, com es farà per pagar-les?
Per
pagar-les.
S'ha de fer convenis, això és el que hem d'establir, de veure com se fa.
El secretari. Són temes molt complexos de la llei d'expropiació. Si un propietari no està d'acord amb l'expropiació, hi ha un jurat d'expropiació que és el que determinarà quin és el preu just.
Sí, però i quin és el procediment per fer efectiu el pagament? Perquè, clar,
pagar.
Va,
i si algú no cobra...
Va dins el preu del projecte, això, no?
I si algú no...
Però haurem de pagar...
Si algú no vol cobrar... No, una cosa és qui l'organisme que expropia i una altra és qui és el que paga. El que paga és una càrrega del mateix projecte i, per tant, serà una càrrega de l'Ajuntament de l'Espluga. I si algú no vol cobrar, doncs es depositarà en la caixa de depòsit que té constituïda l'Ajuntament mateix.
Segueixo, si no us sap greu. El Consell d'Administració del Patronat de Turisme té establert que es reunirà un cop cada trimestre.
Trimestre.
Te'l llegeixo?
No.
O no cal? Tinc aquí l'article. A l'última reunió el vam fer el 5 de juny, però ja ens hem passat tot el tercer trimestre i quasi tot el quart. Com ho tenim, això?
No està convocat.
No, és evident que no està convocat, perquè si no tindria jo la convocatòria.
No hi ha previsió de data.
Jo tinc un comentari respecte a l'últim ple i als altres, o al penúltim, que vam estar parlant dels containers de brossa del carrer Bellavista, que n'hi havia un que estava trencat per la part de sota que gotejava i era d'orgànic i estava bastant malament. Ara hi ha el de rebuig normal, que la tapa està trencada. Crec que per en aquella zona hi ha molt de vandalisme, que puixen bastant gamberros i us xafen els contenidors. O els xafen al Consell Comarcal els contenidors. Jo crec que és una mica el container vell, perquè de la forma que està trencat crec que és d'obrir o tancar la tapa, té tota la banda davant trencada. Per tant, els contenidors podria ser que estiguessin una mica deteriorats d'antiguitat. Això crec que s'hauria de revisar, perquè és plàstic i allò quan es trenca és com un vidre, que crec que queda tot així a bocins. Jo he detectat aquell, però n'hi podria més pel poble, si podeu. Feu que el Consell Comarcal revisi els contenidors d'escombraries.
Però quan arriba a canviar...
El contenidor que deies tu o no?
Crec que sí.
Com a mínim el terra... Antonio, tu tens constància d'això?
El que passa és que està molt net ara.
Sí, bueno, quan ja es passi a l'encarregat, que és el més ràpid, i bé, si es pot arreglar, com hi va haver aquella etapa que vas comentar, ja fa temps, que bueno, era un tema d'arreglar-ho, i si el container està... que no es pot aprofitar, en acabat, doncs, normalment s'opte a canviar-ho. De totes maneres, no vol dir que el portin nou. El canvien, molt problema són les rodes, més que les tapes. Ho porten, el reparen i el deixen de reserva. Si les incidències, doncs, bueno, si la gent ho diu, se pot avisar més ràpid. Tot i així, cada setmana van passant els de manteniment i si hi ha recanvis, doncs procuren canviar-los bastant ràpid. Demà demà hi trucaré. Que...
El meu prec no és perquè vagin a arreglar aquest en concret, que sí que és veritat que està trencat,
no, però...
i és arreglar-ho, sinó és mirar l'estat també dels altres, perquè podria ser que el parc de contenidors fos molt vell i ha començat per aquest, però poden anar a trencar-se d'altres si és que és perquè són vells. Només és aquest el comentari.
No, a part de que és vell, s'està amb la transició de canviar el model l'any que ve. En acabat, doncs, tampoc no s'han invertit en containers nous, perquè o es trauran i es farà el porta a porta, o bé es posaran containers que aquests no serveixen.
Però la gent llançarà la brossa igual, encara que no tinguin container. Per tant, si no tenim container, farem una muntanya de brossa al costat del container i els multarem. O sigui, és una cosa una mica delicada. Els containers hi han de ser. Si es voleu posar nous, poseu els nous, però si es trenquen s'han de reposar. No es pot esperar que hi hagi el model
ja
nou
dit,
per posar-los.
Xavi, ja t'he dit que s'estan reposant.
Bueno, també...
El que tu m'has preguntat, si són vells, jo t'he dit que sí, que no se'n compren de nous, perquè s'espera, òbviament, si hi ha la desgràcia, com dius tu, que hi ha gambarrisme allà, els xafen tots i no es poden canviar, en compraran de nous.
Jo ho soc, del Caputx, ho he dit perquè jo era del Caputx.
No perquè sempre parles amb els...
terrorista allà dalt,
Vull dir, tu ho sabràs, si ets del Caputx, tu ho sabràs si hi ha gambarrisme o no hi ha gambarrisme. Jo no m'hi he entretingut a mirar si canviem més els del Caputx o els d'un altre puesto. La contesta és aquesta. Se van canviant i sí que se van reparant, perquè l'any que ve, doncs, segurament que hi haurà un model nou i aquests quedaran obsolets.
Només una pregunta. El ple passat vam comentar allò de la baixada de Sor Mercè Ferrer cap al carrer Segarra. Heu mirat alguna cosa per poder-ho solucionar?
No ho he mirat. He dit que aniria a mirar-m'ho i la veritat és que no hi he pensat més.
Quan
no,
pensa-hi?
No, així visualment no acabem de tindre clar com solucionar-ho. No li veiem una solució massa senzilla.
Però... No, per evitar que baixessin tan ràpid, no?
Per això que baixin ràpid és posar bandes reductores. El que passa és que després la gent se queixa de les bandes reductores, també, saps?
Bueno, però és que és perillós.
M'ho aniré a mirar. M'ho aniré a mirar perquè no hi he anat.
Alguna cosa més? Doncs vinga, bona nit a tothom i gràcies.